Cadena Ser, número 1 en esport.
Ràdio Móra d'Ebre.
Dins l'estadi, amb Eduard Pino.
Bona nit i benvinguts a l'edició número 145 de Dins l'Estadi. Avui a Dins l'Estadi ens visita Marc Parra, president dels Atlètics de Móra la Nova. Parra arriba a la presidència del club amb molts temes sobre la taula i que avui a Dins l'Estadi ens explicarà detall a detall com es troba cadascun d'ells. I òbviament amb tot el repàs esportiu d'aquest cap de setmana. A més la crònica poliesportiva i futbolistes evidents al món. Genís, Judit, sumari i arrenquem Dins l'Estadi.
A la tercera divisió, primera victòria de l'Escó de la temporada a domicili després de superar el Gavà amb un doblet de Sergi Moreno.
A la segona catalana, un gol de Gumiel ha lliurat un punt al Gandesa en la visita de la Selva del Camp.
A la tercera catalana, victòries del Móra la Nova en el desplaçament a Camarles, del Corbera a casa contra l'Aldeana i del Pinell en la visita del Santa Bàrbara. D'altra banda, derrotes de l'Olímpic a Horta, del Batea a Sant Jaume i del Vilalba del Tebre.
A la quarta catalana, golejades del Ginestà en la visita del Tivenys i de l'Escó B contra el Sant Jaume B. I victòries també de Benissanet i Arles.
A més, no us perdeu l'espai dedicat als futbolistes ebrencs al món, així com la crònica poliesportiva de la setmana.
Tot aquest contingut ampliat a continuació aquí, a Dins l'Estadi.
Si et diguéssim que pots escoltar el millor programa radiofònic esportiu de les Terres de l'Ebre amb resultats, classificacions, entrevistes, jugadors, t'ho perdries?
Arriben les tardes de diumenge amb el futbol de casa nostra. El repàs de tota l'actualitat futbolística del cap de setmana a les nostres comarques. Primera, segona, tercera i quarta catalana.
Dins l'estadi. Dins l'estadi. Amb Eduard Pino. Xavi Salvador. Genís Pena i Judit Bru. Dins l'estadi, amb Eduard Pino.
Hola, què tal? Molt bona nit. Són ara mateix les 10 i 10 minuts. Avui és diumenge, dia 6 d'octubre. Benvinguts a una nova edició de Dins l'Estadi, avui programa número 145. Us parla Eduard Pino. Ja saben, el repàs del que ha passat als camps de futbol a casa nostra en aquesta darrera jornada ho podreu escoltar a partir d'ara mateix aquí a Dins l'Estadi, on també ens acompanya, com cada diumenge, la Judit Bru, Genís Pena i Xavi Salvador. Bona nit als tres.
Bona nit.
Bona nit.
Bé, recordin que ens escolten en directe a través de Ràdio Móra d'Ebre, la cadena SER, al 87.6 de la FM, o també per internet a www.radiomoradebre.cat. A més, recordin que també ens poden escoltar a les diferents remissions a la vostra emissora municipal. Bé, doncs avui contem amb la presència al nostre programa a Dins l'Estadi amb Marc Parra, nou president dels Atlètics de Móra la Nova. Marc, què tal? Molt bona nit.
Hola, bona nit.
Com estàs?
Bé, content, bé. Sí.
Content per la victòria d'esta tarda.
Bon diumenge pels Atlètics, sí.
Molt bé. La completem aquesta nit aquí a Dins l'Estadi per a parlar de més coses sobre l'actualitat esportiva dels Atlètics de Móra la Nova, esportiva i no esportiva. Per tant, de seguida en parlem. Preparat, això sí, però, per al test de Dins l'Estadi?
Sí, comencem.
Saps de què va la cosa, eh?
Ja l'he escoltat alguna vegada.
Molt bé, alguna que altra, eh? Esperem que sigui, eh? Crec que sí, no, Genís? La presi escolta Dins l'Estadi?
Sí, 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 sí.
Sí? Bueno. Pues venga, som-hi. Comencem el test de Dins l'Estadi.
Cadena SER.
Ràdio Móra d'Ebre.
Dins l'Estadi. Coneixem els nostres futbolistes al test de Dins l'Estadi. El test de Dins l'Estadi.
I volem saber la cançó preferida de Marc Parra.
No comencem bé. No te'n sabria dir una, però potser dels que canten en castellà m'agraden molt els Extremoduro i en català els Pets. Diria que són els meus grups preferits. Qualsevol d'ells.
Sobrenom.
Potser algun dels meus amics te'n sabria dir algun, no ho sé.
Algun que et diguin?
No. Ara no me'n diuen cap.
Un defecte.
Tinc molta mala memòria.
Una virtut?
M'he proposat com a president dels Atlètics anar sempre de cara i dir la veritat.
Una mania?
M'emocego a les jungles.
Un somni esportiu?
m'agradaria que aquest any poguéssim fer una bona temporada a tercera catalana.
Un somni no esportiu?
M'agradaria poder arreglar una mica altres aspectes del club que ara no van tan bé.
Una pel·lícula?
Soc més de sèries, jo, que de pel·lis.
Una sèrie?
Los Soprano.
Voilà.
El teu ídol futbolístic?
Ara Messi, no? I quan era petit, pues qualsevol del Dream Team.
Què fas en les teves estones lliures?
Ara les dedico a fer de president. M'agrada mirar sèries, estar amb els amics. No, normal. I així.
Com et veus d'aquí 10 anys?
Pues no ho sé. Me veig amb un xiquet de 12 anys i... Bé, no ho sé.
Encara vinculat amb el món de l'esport?
Crec que 10 anys és massa temps per un mandat.
Amb quin jugador de categoria et canviaries la samarreta?
Amb qualsevol dels atlètics. Ara estava mirant l'hotel, ho estava pensant una mica. Hi ha un jugador al que últimament començo a admirar molt, 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 i és el Narcís Miró.
Si no juguessis al Móra la Nova, en aquest cas, si no presidissis al Móra la Nova...
On jugaria?
On jugaries o on presidiries?
On presidiria?
O què presidiries?
No ho sé. Home...
És un examen, això,
Sí.
És complicat.
M'agafes una mica en fred. No ho sé, és que jo sóc molt de Móra la Nova. No em veig presidint ni lligat a una altra entitat que no sigui del poble.
Un gol especial que recordis?
Molts, però... Un dels gols més brutals que he vist en els últims anys és el que va marcar el Magí Andreu l'any passat al camp de l'Olímpic. Va donar la lliga al Perelló, a més, i va ser un gol bestial.
Quines botes utilitzes o utilitzaves quan era la teva època de jugador?
Ara utilitzo Bambes, i a la meva època de jugador de futbol sala n'hi vaig utilitzar 50.000. Però mira, a la meva generació vam començar a jugar amb unes botes que eren les Cejudo.
Molt bé, aquí
bones, boniques i barates. Les teníem tots i tots n'hi parlem amb molt carinyo sempre, o sigui que me quedo amb bestes.
Molt bé, doncs amb aquestes botes posem el punt i final al test de dins l'estadi d'aquest diumenge amb Marc Parra, avui invitat del nostre programa número 145. I seguim avançant. Les 10 i 14 minuts, la pregunta de la setmana dins l'estadi Judit Bru és...
Doncs avui preguntem en quines posicions de la taula creieu que se situaran els Atlètics de Móra la Nova aquesta temporada. I com tots saben, al Facebook, allí tothom pot contestar.
Bé, doncs esperem les vostres respostes, a veure què en penseu. Què en pensaries tu? Què respondries a la pregunta que estem formulant aquesta nit, Marc?
Jo crec que els Atlètics han d'anar partit a partit. Està bé marcar-se objectius, tindré un punt clau o una referència d'on se vol arribar, però la categoria està molt, molt apretada, tots els equips són molt bons i nosaltres fa 4 anys que juguem a aquesta categoria. Hem estat, crec que són 17 anys jugant a la que era la tercera regional. Ho dic perquè de vegades se perd una mica la perspectiva, no? Llavors jo crec que hem de sumar, fins que haguem aconseguit tindre prou punts com per aguantar la categoria, que és la que els Atlètics se mereixen, i a partir d'aquí no mos hem de posar cap... cap tipus de trava. L'any passat, si no hagués sigut per un començament una mica més just, haguéssim pogut estar dalt. Avui s'ha jugat molt bé, amb un camp molt difícil. Jo crec que si la cosa s'afina, els Atlètics poden estar amunt. Potser no lluitant pels puestos de pujar, hi ha diversos equips bastant bons amb plantilles molt bones, però jo crec que podem estar dalt.
Bé, doncs en parlarem més tard d'aquesta victòria del Móra la Nova avui a Camarles, 1-3, victòria per als Atlètics. En parlarem després a l'apartat de tercera catalana. Abans, però, nosaltres hem de continuar, hem de començar, més ben dit, el programa d'aquest diumenge amb la tercera divisió, on l'Escó, a més, avui ha guanyat el seu primer partit com a visitant. Ho ha fet al camp del Gavà, a la Bòbila, aquest migdia. De seguida en parlem.
Dins l'estadi. Tercera divisió. Tercera divisió.
Bé, doncs som-hi amb els resultats i classificació d'aquesta jornada a la tercera divisió.
Resultats i classificació.
Jornada número 8, amb els següents resultats. Rapitenca 1, Vilafranca 1.
Masnou 1, Sant Feliuenc 0.
Sant Boià 2, Rubí 3.
Gavà 1, Escó 2.
Castelldefels 0, Figueres 1.
Europa 4, Paula de la Fumet 1.
Cerdanyola del Vallès 1, Manlleu 1.
Palamós 2, Montañesa 2.
Terrassa 4, Gramenet Milan 0.
I Cornellà 3, Vilassar de Mar 1.
Ara mateix la classificació després d'aquestes primeres 8 jornades de Lliga queda de la següent manera. La Montañesa és líder en solitari amb 20 punts. El segueix el Rubí segon amb 19 i el Cornellà tercer amb 18. 17 punts ara mateix per al Terrassa i l'Escó, que situa cinquè classificat. Recordin que les posicions privilegiades són les quatre primeres. De moment l'Escó doncs, es troba amb els mateixos punts, però pel golaveratge en contra doncs, es queda cinquè amb 17 punts. Bon inici de l'Escó en aquestes primeres 8 jornades de Lliga. 15 punts per a l'Europa i el Figueres, 13 per al Sant Feliuenc, 12 per al Palamós, 11 per al Manlleu, 10 per al Vilafranca i Cerdanyola del Vallès. Amb 9 punts trobem la Rapitenca en 13a posició i en la part baixa, a la part baixa tenim en zona de descens 6 punts per al Gavà, que avui ha perdut precisament contra l'Escó, 3 per al Castelldefels, proper rival de l'Escó. Sant Boià i Gramenet Milan tanquen la classificació amb 2 punts. Per tant, estem veient una classificació que comença a agafar una mica de forma en aquestes 8 primeres jornades de Lliga. Sempre diuen que fins a les primeres 10 és una mica de tanteig. A partir de la desena comença la Lliga seriosament. Doncs bé, aquí, 8a jornada, ja comença a veure's una mica les posicions que ocupen aquests equips a la tercera divisió.
Futbol Club Escó.
Bé, doncs parlem d'aquesta victòria, Gavà 1, Escó 2. I és que els dos gols de cap de Sergi Moreno han permès sumar la primera victòria com a visitant de la temporada, que fins al moment era l'assignatura pendent en aquest inici de Lliga per a l'Escó. Durant el primer temps, el partit ha estat força igualat en tot moment i sense massa opcions per part de tots dos equips. Tot i això, ha estat el conjunt de Miguel Rubio qui ha aportat una mica més el pes del partit fins al minut 25. A partir d'aquí, el Gavà ha anat guanyant metres i s'ha tensat en cert perill a la porteria de Xiné. Quan millor semblava estar el conjunt d'Albert Poc, ha estat quan ha arribat el gol de l'Escó. Un gol que ha estat fruit d'una gran combinació de l'equip a pilota aturada. Canadell rebia a la frontal de l'àrea, esperava l'arribada d'Edu Vives en la banda dreta, que posteriorment posava una magnífica centrada per a que Sergi Moreno s'avancés al seu defensor i amb el cap rematava de forma impecable al fons de la xarxa, culminant d'aquesta manera, just abans del descans, la millor jugada del partit, que arribava al minut 42 i, com dèiem, era el 0-1. Ja al segon temps, l'Escó ha tornat a portar novament el pes del partit. A més, l'expulsió del porter local Pacheco, al fer-li una falta a Sergi Moreno quan aquest s'enduia la pilota, doncs ha ficat les coses més fàcils a l'Escó. Amb un menys, el Gavà ha vist com el conjunt esconent gaudia cada cop més de clares opcions per ampliar el marcador. Fins que el 72, Canadell posava una falta dins l'àrea que pentinava Roca. La defensa intentava refusar i finalment era Sergi Moreno que acabaria enviant la pilota al fons de la xarxa amb un nou ramat de cap dins l'àrea que posava el 0-2 en el marcador i que donava tranquil·litat al conjunt de la Ribera d'Ebre. Ja en el tram final del partit, Julián aconseguia escurçar distàncies en el marcador aprofitant una falta d'entesa entre la defensa i el porter esconenc per a tornar a posar el seu equip en el partit a només 8 minuts del final del temps reglamentari. El Gavà ho ha intentat com ha pogut, però després de superar alguns minuts d'ensurt, l'Escó s'ha tornat a fer amb el control de la pilota i s'ha acabat enduent aquests importants 3 punts de la bòbila per a sumar la cinquena victòria de la temporada i, recordin, és la primera com a visitant. Això pel que fa al partit d'aquest migdia. A les 12 del migdia s'ha disputat aquest encontre entre el Gavà i l'Escó, victòria per 1-2, com dèiem. Recordin, a més, que el proper dimecres, dia 9 d'octubre, a les 8 del vespre, es juga el partit de Copa Catalunya entre l'Escó i el Gimnàstic de Tarragona. Partit importantíssim, partit molt bonic, que es podrà veure, com dèiem, aquest dimecres a les 8 del vespre. Molt bon partit. La Lliga, però, torna la propera setmana. El diumenge, dia 13, a les 12 del migdia, l'Escó rebrà el Castelldefels, que és un equip que es troba ara mateix en zona de descens de categoria. Per tant, a priori partit còmode i fàcil per a l'Escó. Veurem com li senta jugar aquest partit de Copa Catalunya entremig de la setmana, on suposo que donaran tot i més els jugadors de l'Escó per a donar la sorpresa i guanyar un nàstic que, per cert, no seria la primera vegada aquesta temporada. No, ja l'han guanyat en pretemporada. Per tant, veurem què passa en aquest partit del dimecres, dia 9 d'octubre a les 8 del vespre. Bé, això pel que fa a l'Escó. No sé si el Marc segueix una mica l'actualitat de l'Escó, el va seguint o no?
Sí, una miqueta.
Bon inici de temporada.
Sí, bon inici, sí, sí.
Alguna cosa a dir?
No.
Bona!
Més mal, no clar.
No, a ver, sí que és veritat que los segueixo una mica, però bueno, no és la categoria que més me miro ni en qui més m'hi fixo, tampoc.
Bé, doncs això pel que fa a l'Ascó. Enhorabona per aquesta victòria, la cinquena d'aquesta temporada, la primera fora de casa. Anem a fer un repàs a la resta de la jornada d'aquesta categoria, la tercera divisió.
El repàs de la resta de la jornada.
Bé, doncs amb Rapitenca 1, Vilafranca 1. Després de les dues derrotes a la Devesa, la Rapitenca ha ofert una imatge millorada al seu camp, tot i que l'empat final ha estat un resultat prou just pel que s'ha vist al terreny de joc. Durant el primer temps, a la Rapitenca li ha costat trobar-se còmode al partit i ha vist com els visitants disposaven de les primeres ocasions de gol. La primera clara del conjunt mariner ha estat un xut des de la central de Yelamos. Tot seguit, una falta que ha rebut Raúl Teixidor a la frontal de l'àrea permetria al mateix jugador, al minut 33, fer pujar el primer a l'estadi. El gol ha despertat els visitants, que han disposat d'algunes ocasions. Als primers minuts de la represa, Marcos ha transformat una falta que ha recaigut en Santi Triguero i ha establert les taules al marcador. Tot i que el conjunt dirigit per Antoni Teixidor ha tingut més arribades que el rival, fins a la fi del partit el marcador ja no s'ha mogut. La propera jornada, la Rapitenca viatjarà al camp del Palamós.
Molt bé, això pel que fa a la resta de la jornada de la tercera divisió. De seguida anem ja a la segona, però abans, no sé, Judit, si tenim alguna cosa destacada a la primera catalana.
Bé, doncs tenim dos resultats dels ebrencs a la primera catalana. El Catllà 3, Amposta 1. L'Amposta no ha pogut amb la superioritat del Catllà, que al minut 58 ja havia establert el 3-0. Ha obert la llauna i Manol Gómez just abans del descans, i de nou Gómez faria el segon als pocs minuts després del descans. Al minut 58, Luis García faria el 3-0, que donava poques opcions al conjunt de la capital del Montsià. Tot i així, Aleix Robert transformava una pena màxima al minut 89 per establir el 3-1 final. I d'altra banda, Jesús i Maria 2, Balaguer 3. El Jesús i Maria segueix amb la mala dinàmica en aquest inici de Lliga a la primera catalana. El conjunt partidalenc veia com finalment el Balaguer s'emportava els 3 punts de l'estadi de l'Aube en un partit força igualat. El primer gol ha tingut lloc al minut 6, on Pau Solanes avançava l'equip visitant. Tot seguit, un doblet d'Ivan González remuntava l'encontre i posava per davant els del Baix Ebre. El segon en la transformació d'un penal. Tot i així, Ivan Parra i Joan Martínez farien el tercer i quart gol dels lleidatans per emportar-se els 3 punts de Jesús i Maria.
Molt bé, doncs això pel que fa a la primera catalana. De seguida anem ja cap a la segona. Som-hi!
Segona catalana.
Segona catalana. Segona catalana. Segona catalana o no?
Sí, crec que has dit segona catalana, no?
Posava
allí. El PC, que va...
PC.
Pici.
Ha menjat el llioli.
Vinga, la primera. Triling, triling.
Molt bé, segona catalana, resultats i classificació d'aquesta jornada.
Resultats i classificació.
Segona catalana, grup 6.
Encara arriba. Moltíssim aquí.
Jornada número 5 del grup 6 de la segona catalana, amb el Roquetenc 0, Roda de Barà 2.
Morell 4, Perelló 1.
Calafell 1, Cambrils 0.
Canonja 1, Valls 2.
Jesús Catalònia 1, Alcanar 1.
Gandesa 1, La Selva del Camp 1.
Tortosa 0, Redis 3.
Vilaseca 1, La Cava 2.
I Ampolla 1, Remolins Vitem 1. Bé, hem de parlar del Gandesa, hem de parlar del partit del Gandesa, un Gandesa que ha empatat davant de la Selva del Camp, un equip que avui ha aconseguit el seu primer punt d'aquesta temporada. La Selva del Camp és l'últim classificat amb un punt, i de seguida en parlem d'aquest partit. Som-hi!
Club de Futbol Gandesa.
En línia, Enric Aleixandri.
Bueno, hem disputat el pitjor partit de la Lliga, potser dels 5 partits que hem fet hem sigut el pitjor en tots els aspectes. No hem sigut regulars, no hem sabut controlar l'estil de joc que té la Selva, ho sabíem, ho havíem parlat tota la setmana, i no ens hem adaptat al joc directe d'ells. I bueno, el problema ha sigut nostre del resultat 1-1. Crec que dins del que s'ha vist el partit és just, però bueno, haguéssim pogut fer molt més nosaltres si haguéssim sabut adaptar el nostre estil i contrarrestar-lo en les nostres armes. El problema d'aquests equips que juguen tan directes és que acaben jugant igual que ells, i nosaltres no en sabem de jugar així, i llavors pues, hem patit molt. Ens han adelantat en el 0-1 i sort que hem tingut l'oportunitat d'empatar el partit, però bueno, en molt poquetes ocasions, en molt poquet joc, i bueno, en resumen és que és el pitjor partit que hem jugat d'estos 5 que portem.
Bé, doncs paraules del tècnic Enric Alexandri valorant l'empat del Gandesa davant de la Selva del Camp, el cué de la segona catalana. La veritat és que és el que sempre dèiem, no? Que el Gandesa acostuma a fallar,
sí,
contra,
sí,
el de baix.
No, li costa quan té que prendre la iniciativa, no se'n surt. De totes formes, avui s'ha vist un... Bueno, ja ho dirà a la crònica de Genís, però s'ha vist un dels pitjors partits i esperem que sigui el pitjor de la temporada.
Som-hi, doncs.
Doncs sí, ho resumia molt bé l'Enric, partit amb un Gandesa molt a dormir, que s'ha vist superat per la Selva del Camp pel que fa en actitud. El Gandesa no ha sabut jugar amb el seu propi estil i ràpidament se li ha encomanat el joc de pilota llarga de la Selva del Camp, que tenia les idees molt clares i ha aconseguit que el Gandesa no tingués el domini del mig del camp en tota la primera part. Pel que fa a les ocasions, no ha hagut cap dels dos equips que en tingués de clares durant el primer temps. Ja a la segona part, al minut 66, arribava la sorpresa i la Selva del Camp anotava el primer després d'una jugada molt enrevesada dins l'àrea. El Gandesa es trobava en un moment crític amb un partit molt costós i amb el resultat en contra. Amb l'entrada de Gumi, al mig del camp, el Gandesa ha trobat una mica el seu joc i ha anat poc a poc en busca de solucionar el partit. Després d'un córner a favor, una agafada dins l'àrea d'un jugador de la Selva, a Soriano, suposaria el penal que posteriorment transformaria Gumi. Amb l'1-1, el Gandesa intentaria assolir la victòria amb alguna tímida ocasió, però l'empat a 1 definitiu demostrava que avui no ha sigut el partit dels terratils. Tindran ocasió de millorar la setmana que ve al camp de l'Alcanà.
Bé, doncs és aquest l'empat del Gandesa 1-1 davant de la Selva del Camp. L'Alcanà, un rival a priori més complicat de la Selva del Camp, segur que el Gandesa fa més bon paper.
És que és el que hem comentat, no?
Poco rival, però tan gran equip, no?
L'any passat mos va passar el mateix, contra el mateix Calafell. Ojo, el Calafell també, que és dels equips que, ho torno a repetir, que ho he dit unes quantes vegades, és,
sí,
dels,
no?,
equips que mai puntua, que mai fa res, però a segona es queda, vull dir, no baixa al final. I la setmana que ve al camp de l'Alcanà, camp difícil, però de totes formes estic segur que el Gandesa farà un bon paper, perquè contra els grans se mos dona bé jugar.
Esperem que sigui així. Abans de fer el repàs a la resta de la jornada, moment de fer un repàs també a la classificació, que no l'havíem comentat. El Redis és el líder de la taula amb 15 punts, el Valls és segon amb 12, l'Ampolla tercer amb 11 punts i el Morella situa a quart amb 10. El Gandesa, després de l'empat d'aquesta tarda, és cinquè classificat amb 9 punts, els mateixos que el Roda de Barà i el Tortosa, que avui ha perdut, com dèiem, contra el Redis, que és el líder en solitari de la classificació. De seguida en parlem d'aquest partit. En zona de descens, 4 punts per al Perelló i el Calafell, 3 per al Roqueteng i 1 punt per al Cambrils i la Selva del Camp, que tanca la classificació. Som-hi, anem a la resta de la jornada.
El repàs de la resta de la jornada.
Bé, doncs comencem al Jesús Catalonia 1, Alcanà 1.
Empat entre el Jesús Catalonia i l'Alcanà. El conjunt canareu, després de la gran golejada la setmana passada, s'ha avançat al marcador a través de Raúl Bates. Tot i així, Ivan Cornejo establiria la igualada.
Més partits. Vilaseca 1, La Capa 2.
La Capa s'ha imposat al Vilaseca per 1-2 després d'un gol en pròpia porta de Callarissa i un altre Diana de Gallego.
Tortosa 0, Redis 3.
El Tortosa, tot i el gran inici de Lliga, ha caigut a casa en la visita del Redis. Els tarragonins s'han imposat per 0-3 amb gols de Pol Pérez, de l'Andreu Guiu i de Pereira.
Ampolla 1, Remolins Vitem 1.
Repartiment de punts en el derbi del Baix Ebre entre l'Ampolla i el Remolins Vitem. Per part del Remo, l'autor del gol ha estat Àngel i el Samu de l'Ampolla ha establert les taules al marcador.
El Morell 4, Perelló 1.
El Perelló va caure ahir dissabte en el desplaçament al camp del Morell per un contundent 4-1. Jordi Moedano avançaria als perellonencs al minut 18, però 8 minuts més tard Samuel establiria les taules. A partir d'aquí, domini local dels tarragonins, que farien 3 gols més, que no van saber remuntar els del Baix Ebre. El 2-1 tindria lloc al 29, obra de Josep Maria Gavaldà, i de nou Samuel i Sergio marcarien als minuts 70-75 el 4-1 definitiu.
I per acabar, Roqueteng 0, Roda de Barà 2.
Seguim amb la mala dinàmica dels ebrencs al camp de Tarragona, ja que el Roqueteng va caure per 2-0 i dissabte a casa en la visita del Roda de Barà. Un gol de Ezequiel als primers compassos de l'encontre i un altre a la mitja hora de joc de Bilal Characa deixarien escapar la victòria al conjunt roquetero, que no va aprofitar el segon temps per canviar les coses.
Molt bé, doncs fins aquí la resta de la jornada de la segona catalana. Abans d'acabar, Marc, el Gandesa sí que el segueixes.
Sí, lo segueixo una mica. Ja ho dieu vosaltres, la setmana passada va ser com una premonició, no?, que contra els petits li costava més que contra els teòricament. Sí. Contra els més grans s'afinava més i jugava millor, i sembla que s'ha complert, no? Potser serà l'únic punt que faran en tota la temporada.
Sí, és molt probable.
És un equip just que em sembla que va pujar aquest any,
sí,
que ho passarà molt malament, però jo crec que l'Ogandès anirà amunt també. M'agrada seguir i jugar a Fred de Giner i m'agrada seguir com va, m'agrada estar-hi damunt, que les coses li vagin bé.
Sí, està clar, l'Ogandès juga molt millor baix pressió, sigo perquè el rival sap que és algo superior, sigo perquè li han marcat a començament de partit. Pareix que li agrada jugar baix pressió, la tranquil·litat no li va bé.
Bé, doncs veurem el proper partit contra l'Alcanar, un partit important, interessant, un partidàs, sens dubte, sí, entre el Gandesa i l'Alcanar. Bé, abans d'anar a la publicitat, tema Facebook, com està la pregunta que estàvem formulant avui a dins l'estadi, Judit?
Bé, doncs sembla ser que hi ha moviment, de moment tenim tres respostes. David Gómez mos comenta entre els sis capdavanters. Recordem que preguntàvem en quines posicions de la taula creieu que se situaran els atlètics de Móra la Nova aquesta temporada. Després el Jordi Brull Rodríguez mos fica, espero que estem entre els 6 o 8 primers, i no tenim que patir. Ànimos presi, tu puedes.
És de la Junta dels Atlètics.
Sí.
No, fan la pilota. No.
La pilota.
Abans he dit que no em d'enganya ningú. Moltes gràcies.
I finalment la Montse Sedó mos fica de meitat de la taula en amunt.
Som molt amics en amunt.
No ho diguis, home, no ho diguis.
Ells ja has dit que comentessin...
Us pago 5 euros i comenteu, a favor.
Ni això.
Ni això. Tu has alguna cosa més, Judit?
No, de moment ja està.
Tampoc.
Un últim missatge d'extremis.
Sí, va.
Sona Narcís Miró, quarts per baix i mantenint la categoria, pres i encara estic sofocat per les teves paraules. Un saludo al meu preferit Genís.
Narcís, guapo.
He dit quarts per baix.
Sí? No sé.
No, no he dit quart per baix. No, no, no.
Aquí
no.
Posa quarts per baix, però
no,
potser és...
No, quarts per baix no. He dit, si no recordo malament, que hem estat molts anys jugant a l'última categoria del futbol, que ara fa 4 anys que tenim esta categoria, que és la que mos mereixem,
crec...
però que no hem de perdre la perspectiva, que hem d'anar dia a dia, que hem d'assegurar la categoria i que a partir d'aquí no mos hem de posar ninguna trava i que hem d'anar amunt. Me penso que és això el que he dit.
No obstant, Narcís aquí el que diu és quarts per baix.
La seva resposta.
La seva resposta, la seva...
Ah, va. Sí,
creu sí, ell. Sí, sí.
Ell pensa que quarts per baix.
Sí, sí.
Abans has dit per qui et canviaries.
Ho aclarit.
O quin jugador de la categoria has nombrat el Genís. Suposo que referíem a això, que estava sofocat per aquestes paraules.
Per favor.
He nombrat el Narcís. Perquè l'admiraves. Sí. Ah, s'ha sofocat per això. Sí, sí. Bueno, ho podrem resoldre.
Ara sí, dimarts, Narcís ja està tot entès. Merci per aclarir el comentari.
A veure si la gent que escriu aprèn a ficar comes.
Tot ben lligat, podem anar tranquils a la publicitat perquè està tot solucionat.
Ja està.
Anem a la publi, tornem de seguida. Escolten dins l'estadi.
Dins l'estadi. Amb Eduard Pino. Xavi Salvador. Genís Pena. I Judit Bru.
La teva bellesa i benestar té nom. Centre de Bellesa Pinkstein. Amb perruqueria per a dones, homes i nens. Amb serveis d'estètica com depilacions amb cera freda o calenta. Solarium vertical amb música ambiental. Fotodepilació, massatges, neteges, manicura, pedicura, permanents, tints de pestanyes. Pinkstein. Al carrer Unió 10 d'Escó, 977 40 66 42. Estem al Facebook. Pinkstein Centre de Bellesa.
Només ingredients de primera qualitat, molts d'ells portats directament des d'Itàlia i seleccionats sota estrictes exigències. Això és el que tenim a la Palina i per això les nostres pizzas són les número 1. Fins a 30 varietats diferents, amb massa 100% italiana i cuites al forn de llenya. La Palina. També carns, peixos, menú diari i per picar. Pantalla gegant per veure els millors partits. La Palina. Ramon Berenguer 24, Gandesa. 977 42 18 10.
Necessiteu un treball de forja o ferro? Ferreria Robert Moliner Callau a Ginestar. A més, disposem d'una gran varietat de maquinària agrícola, tant nova com d'ocasió. Manteniment i reparació. Realitzem tota classe de latiguillos hidràulics. I, si us cal, material i instal·lacions de rec a les finques. Ferreria Robert Moliner Callau a Ginestar. Travessera Andreu Algaró, telèfon 977 40 94 62. 40 94 62. Mòbil 682 17 39 53. Pressupostos sense compromís.
Per esmorzar, Cafeteria Bar Megalític. Per fer una copa, Cafeteria Bar Megalític. Per prendre un cafè, Cafeteria Bar Megalític. Per passar una bona estona, Cafeteria Bar Megalític. A més, gaudeix del millor futbol amb la nostra pantalla gegant. Al carrer Antoni Ascens de Móra d'Ebre, Bar Cafeteria Megalític. Punt de trobada.
Ràdio Móra d'Ebre, Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida. Cadena SER.
La millor gastronomia de la Terra, vins del Priorat i Montsant. Això és el que trobarà el restaurant al carcaix de l'Hotel Mirador de Siurana.
De 4 estrelles, situat en un lloc privilegiat amb vistes a tot el Priorat.
Obert cada dia, tot l'any. El millor confort, la màxima tranquil·litat i un entorn excepcional l'esperen.
Ideal per descansar i gaudir del silenci de la natura més espectacular. Una carpa al Jardí Mediterrani, tot amb pedra picada a mà. Un lloc privilegiat per a esdeveniments especials, tan privats que fins i tot es tanca la finca per a casaments, trobades, batejos.
Hotel Mirador de Siurana, amb el restaurant El Carcaix. Un plaer per gaudir. Reserves al 977-821-472. Visiti Mirador de Siurana .com. Siurana, terra d'històries i llegendes.
Vins i olis Sunyer de Ginestà, empresa familiar elaboradora de vins i olis. Vi embotellat negre i rosat de la varietat Merlot i vi blanc Macabeu. També oli d'herbequina, de fulla de salsa i copatges. Aquesta campanya de recol·lecció d'olives us oferim el servei de molturació. Ens porteu les vostres olives i les molturem perquè gaudiu del vostre propi oli. També comprem olives. Vins i olis Sunyer, a Ginestà, al carrer Carme Vidal número 17 i el telèfon 977 40 90 39. Vins i olis Sunyer de Ginestar.
Ràdio Mora d'Ebre, Cadena SER.
Escolta amb nosaltres la vida. Cadena SER, el plaer d'una cervesa. El plaer de Ginesart, la cervesa artesana de Ginestar. Ginesart elabora i comercialitza cervesa artesanal, tipus ale i també de blat. Cerveses afruitades i suaus. Cerveses que aboquen un altre temps amb els seus sabors purs, sabors d'abans. Ginesart, carrer Palai 5, Ginestar. Telèfon 628-577-948. És la cervesa de la nostra terra. Ginesart. Matinem perquè ens trobis des de primera hora. Bar Nou Turó, obert cada dia a partir de les 6 del matí. Entrepans, tapes, plats combinats, menú, carta. I com a novetat, les nostres pizzas totalment casolanes. Prova-les. Bar Nou Turó, tot el dia, des de les 6 del matí, Avinguda Comarques Catalanes. Mora d'Ebre, 977-400102.
Si et diguessin que pots escoltar el millor programa radiofònic esportiu de les Terres de l'Ebre, amb resultats, classificacions, entrevistes, jugadors, t'ho perdries? T'ho perdries?
Arriben les tardes de diumenge amb el futbol de casa nostra.
El futbol de casa nostra.
El repàs de tota l'actualitat futbolística del cap de setmana a les nostres comarques. Primera, segona, tercera i quarta catalana.
Dins l'estadi. Dins l'estadi. Amb Eduard Pino. Xavi Salvador. Genís Pena i Judit Bru. Dins l'estadi. Tercera catalana.
Tercera catalana.
Dins l'estadi, amb Eduard Pino.
Bé, doncs ara mateix són les 10:39. Escolten Dins l'estadi. Avui és diumenge, dia 6 d'octubre, programa número 145. Avui amb nosaltres Marc Parra, el president dels Atlètics de Móra la Nova. Marc, per cert, ara durant la publicitat hem rebut una trucada del Sánchez, record de Sánchez, i la seva opinió és que quedareu, o hauríeu de quedar, entre els 5 primers.
Sí, bueno, de moment anem 5è, no?
Sí,
si s'acabés avui...
Sánchez és,
ja està fet.
És optimista per naturalesa i estava content avui. Ha hagut un bon partit.
Jo faré una cosa que és rajar de Sánchez.
Uep.
Vaya rajar de Sánchez perquè ell molt bé, no? Truca a la ràdio, no sé què, o sigui, parla molt bé de natros i tal, i després arribo jo a l'entreno i el tio, saps, sempre me diu, oh, hablas fatal, no sé què, no dices nunca la verdad. I jo, Sánchez, diu, però què he dit malament? Hablas fatal, hablas fatal. Jo, vale, vale.
No t'ho permeto, això. Una, a la gent gran sempre se l'ha d'escoltar. I dos, fa una fenya molt, molt important al club.
Sí,
molt.
Sí, 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 és veritat. Li tenim molt carinyo.
És fenya, que, és fenya que no es veu, és fenya que... És fenya de, és d'aquelles fenyes en la que no te penges medalles, però és una fenya que sense ella els clubs no podrien tirar endavant.
Ara mateix estic aplorant, ho sabies.
No, bueno, Sánchez, Farnós, Mingo, tota aquesta gent de la Junta que estan al camp, sí, que faciliten que nosaltres arribem allí i ens ho trobem tot preparat, és d'agrair.
Doncs aquí les paraules del president... Nosaltres hem de començar ja en aquesta tercera catalana. Grup primer, resultats i classificació. Anem a fer un repàs de tot el que ens ha donat aquesta cinquena jornada.
Resultats i classificació.
Amb els següents resultats: Horta de Sant Joan 2, Olímpic de Móra d'Ebre 0.
Remolins Vitembe 1, La Sénia 2.
Deltebre 4, Vilalba 1.
Corbera d'Ebre 3, Aldeana 2.
Alcanar B 0, Flix 4.
Pinell 3, Santa Bàrbara 2.
Camarles 1, Atlètics de Móra la Nova 3.
Ulldecona 4, L'Ametlla de Mar 2.
I Sant Jaume d'Enveja 5, Batea 1. Ara mateix la classificació després d'aquests resultats queda de la següent manera: el Corbera d'Ebre, que continua intractable, 5 partits, 5 victòries, és a dir que déu-n'hi-do l'inici de campionat del Corbera d'Ebre, que és líder en solitari amb 15 punts i en té 5 d'avantatge respecte al Flix, que situa segon. El Flix, Ulldecona i Camarles, segon, tercer i quart respectivament, amb 10 punts. Els Atlètics de Móra la Nova, després de la victòria d'avui, es situen cinquens amb 9 punts, els mateixos que el Batea i l'Horta de Sant Joan. 8 per al Deltebre, 7 per a l'Olímpic de Móra d'Ebre, que és 9è, 7 punts també per a la Sénia i el Pinell, 6 per a l'Aldeana i el Santa Bàrbara i 4 punts per a l'Ametlla de Mar. Ja en zona de descens, també amb 4 punts, Sant Jaume d'Enveja i Vilalba amb un punt al Canavé i encara sense puntuar, Remolins Vitembe.
Club Esportiu Horta de Sant Joan. Club Esportiu Olímpic de Móra d'Ebre.
Bé, doncs, moment de parlar del partit de l'Olímpic de Móra d'Ebre d'ahir dissabte, un partit que es va disputar a Horta de Sant Joan. Victòria per als de la Terra Alta, 2-0. I és que, com dèiem, l'Olímpic va perdre davant d'un Horta de Sant Joan que es va fer fora a casa per assumar la que ja és la tercera victòria consecutiva. Un Horta que va guanyar la setmana passada a Móra la Nova i aquesta setmana s'ha desfet a casa davant de l'Olímpic de Móra d'Ebre. Durant els primers minuts, partit força igualat que ben aviat acabaria decantant-se per als locals, que van gaudir d'alguna arribada amb cert perill a la porteria de Marc. No obstant, seria l'Olímpic, en canvi, qui durant la recta final de la primera meitat aportaria cert perill també a la porteria local. De cara a la segona part, però, l'Olímpic va sortir amb empenta, però amb manca d'encert en els últims metres, fins que al minut 72 es va desequilibrar la balança. Òscar Selma recollia un refús a la frontal de l'àrea i amb un xut a mitja alçada, centrat i aparentment sense perill, Marc Castellví posava les mans fluixes i se'n passava la pilota. Era l'1-0 per a l'Horta de Sant Joan. No obstant, però, l'Olímpic va poder empatar amb un remat de cap d'Anguera just després, però en canvi seria l'Horta qui faria el 2-0 definitiu, obra de Joan Esmel, després d'una gran acció individual. Veia a Marc un pèl avançat i amb una bona vaselina d'ús d'uns 25 metres aproximadament aconseguia un autèntic golaç que finiquitava l'encontre. Era el 2-0 que posava el punt i final al partit. Derrota de l'Olímpic de Móra d'Ebre després de 3 jornades sense conèixer la derrota, portava 2 victòries consecutives a més, doncs ahir dissabte va caure a Horta de Sant Joan. Per cert, el partit ha estat enregistrat pel Canal T, es podrà veure dimarts a partir de 2:15 de la nit. El que sí que comença demà és el programa Mitchell Vinyas altre cop, el minut 91 es dirà el programa, donant nom al que va ser aquella revista que tant va triomfar al futbol ebrenc i que torna demà Mitchell Vinyas al Canal T a 9:45 de la nit. El programa, a més, es podrà veure, recordin, per als aficionats de l'Olímpic i de l'Horta de Sant Joan el dimarts a partir de 10:45 de la nit. Recordin, a més, que l'Olímpic de Móra d'Ebre juga el pròxim partit a casa, ho farà contra el Camarles, que ve de caure derrotat contra el Móra Nova, i d'altra banda l'Horta de Sant Joan tindrà un partit importantíssim també, el derbi de la Terra Alta entre el Batea i l'Horta de Sant Joan. Aquests seran els partits per a la propera setmana, tant per a l'Horta com per a l'Olímpic de Móra d'Ebre.
Atlètics de Móra la Nova.
Bé, doncs, moment de parlar del partit dels Atlètics de Móra la Nova amb victòria per 1-3 al camp del Camarles.
Bueno, pues sí, ha sigut una importantíssima victòria, era molt necessari, però són uns 3 punts molt importants, perquè realment és un camp difícil, que jo crec que pocs equips trauran punts d'allí. Ah. Jo he vist un Camarles molt complet, un equip molt arreglat, i jugant a un bon futbol. Nosaltres hem fet una molt bona segona part i hem aconseguit al final fer-nos amb els 3 punts. No? El partit començava bé, amb una ocasió ràpida nostra de Marc, que l'ha parat el porter després del travesser. Estàvem bastant ordenats nosaltres, però sí que ells han tingut la iniciativa durant tota la primera part. I han marcat. Ha arribat el gol, no? El minut 25, aproximadament, un gol de córner. Han tret un bon córner i han rematat el segon pal. Després nosaltres sí que hem estat patint una miqueta els minuts següents al gol. Ells s'han trobat molt còmodes. però hem tingut la sort de fer l'1-1 al minut 45, una bona sacada de Nacho que rematava Narcís. M'ha recordat molt este partit, si estàs d'acord, Marc, el partit del Flix al seu camp de l'any passat, que també va empatar, van fer l'1-1 al minut 45, i una primera part han sigut inferiors, però sí que la segona part no s'han pogut posar...
Gol psicològic.
Sí, ha sigut un gol psicològic.
Gol psicològic total, perquè crec que era un moment que anàvem a punt d'arribar a la mitja part, perdíem 1-0, la primera part l'han dominat ells.
Sí, sí.
Nosaltres hem tingut aquesta ocasió de Marc Mirabete, que comenta Genís, però no sé si han merescut molt més.
No ha arribat alguna vegada més, però
llavors hem tingut la sort del gol de Narcís, arriba a la mitja part en l'1-1, i sí, és veritat, la segona part ha sigut més nostra que la d'ells. Genís la compara amb la de l'any passat al partit del Flix. La segona part de l'any passat al partit del Flix va ser de molta altura.
Bueno, sí, realment sí, no? Però jo dic com ha anat la situació del resultat i tal.
Bé, remuntava el partit del Moranova cap al minut 60 aproximadament amb un gol d'Edu Llop i arribava el definitiu 1-3, obra de Magí al minut 80, un Magí que avui ha començat a la banqueta.
Ha fet un gol a Sarrià del porter i pues, tranquil, gana, com qui no vol la cosa. I
és igual.
Ha entrat quasi caminant.
Surti de titular, comença la banqueta, surt, decidís el partit...
Pichichi ja
una altra vegada. Mira, estem parlant d'un futbolista que els últims 3 anys ha sigut 2 vegades màxim golejador de la categoria. Hi ha 7 o 8 o 9 o 10, no sé quants futbolistes de la categoria que decidixen partits. I el Magí Andreu n'és un. I nosaltres tenim la sort que el tenim als Atlètics.
Sí, sí, té el don, però té el don de gol.
Però és que és doble sort. Perquè no el tenim ni perquè li puguem oferir molts diners, ni perquè... Lo tenim perquè té un compromís absolut en lo club i en jugar en los Atlètics Mora de Nova. Lo tenim perquè vol estar al seu poble, perquè ho sent, tot això és un plus. És un tio de 32 anys, entrena com el juvenil que l'han cridat al primer equip.
Però Magí, sí que és veritat que hi ha hagut una mica d'incertesa fins al final aquest estiu.
Molta, molta, i és normal. Perquè en jugadors com Magí, els clubs han de saber estar a l'alçada. I quan els clubs no sabem o no podem estar a l'alçada de jugadors com Magí, els jugadors se decepciona i quan un futbolista és tan determinant com ell, és normal que no pari de sonar-li el telèfon i el truquin d'aquí, i el truquin d'allà, i el maregin, i li ofereixin. Per això et dic que jo crec que ha sigut el fitxatge de l'estiu. Perquè... li han ofert projectes interessants, li han ofert seguretats que ara mateix potser els Atlètics no li poden donar, però té molt clar que vol estar al seu poble, que vol jugar al seu club i nosaltres estem contentíssims de tindre. Jo crec que és... No vull despreciar ningú, ni fer menospreci, ni ficar el per damunt dels altres, però jo crec que és el patrimoni més gran que té els Atlètics ara mateix. Un futbolista diferent. Tardarem molts anys a Mora de Nova... a poder veure un futbolista de la talla i la qualitat del Magí Andreu.
De fet, jo
sí, si Narcís s'ha ficat nerviós per aquelles paraules
si
del preu abans...
Magí deu estar fumant
aquí,
tranquil·la.
No, Magí m'ha dit que escoltaria, venia content, avui sortia sortia a la segona part, xec, és el que diem, surt, l'agafa, se cola entre mig dels centrals, dribla el porter, la tranquil·litat, la posa dintre... Per favor, és un escàndol.
Bueno, de fet, ja estàvem acostumats a veure-ho a l'antiga primera regional, on l'Ogandesa va poder disfrutar de Magí durant molts anys. I la veritat és que l'afició del Gandesa, quan lo veu pel camp, o quan... sempre són saludos, sempre són...
Arriba al camp, se senta... calenta una mica, se senta a la banqueta perquè avui no sortia de primeres i surt l'entrenador de l'equip contrari, lo veu sentat, va cap allí, què passa que no jugues? Si no jugues, vine cap aquí, que aquí jugaràs cada setmana.
Ha estat així, això, o no?
Ha estat així, ha estat un comentari de broma,
bueno, però
pots comptar que si la setmana que ve tampoc juga d'inici, tardaran 4 dies alguns dels clubs de la categoria en començar a trucar, en començar-li a oferir. Arriba als camps, jo no ho havia vist mai, o sigui, arriba als camps, lo saluden els àrbits, lo saluden els jugadors de l'equip contrari, lo saluden els aficionats. Porta 1000 anys jugant, un nivell altíssim, lo coneix tothom.
És un emblema.
Sí, és un emblema, és un emblema. Per això et dic que tenim molta sort. Tenim molta sort de que sigui dels masos i de que tingui el compromís de jugar als Atlètics.
Bé, doncs, òbviament, abans t'ho comentava, Marc, que potser aquest dubte de Magí fins a última hora és perquè hi ha hagut un canvi important també als Atlètics de Móra la Nova, canvi de junta.
Canvi de junta, sí.
I remoderes tu ara mateix, però la situació del Móra la Nova, quan vau agafar vosaltres el càrrec, estava que inclús s'estava parlant de no saber si es faria equip o no. Sí, inclús que alguns jugadors es van impacientar una mica i sabent que se'ls devien molts diners de la temporada passada, van buscar una altra solució, un altre club.
La situació continua sent igual de delicada que quan vam arribar. És la mateixa. I és la que continuarà sent durant els pròxims mesos, i no sé si dir anys. La temporada passada va haver un moment on els Atlètics no van poder fer front a les fitxes que s'havien apagolat en els futbolistes, i llavors, pues clar, això ha generat un deute que és molt, 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 molt important. És normal que es parli de si aquest any els Atlètics podrien jugar o no podrien, perquè està clar que quan la situació és que tens una plantilla que porta 10 o 11 mesos sense cobrar el que se'ls ha lo que s'ha pactat o el que se'ls ha promès, pues la gent s'impacienta, la gent s'emprenya. Bueno, calculo que parlem del novembre passat, desembre passat.
Sí. Sí, sí.
No ho sé exactament.
Desembre passat.
Bueno,
ja va bé sobre el desembre.
Genís ho sap. Llavors, pues bueno, claro, és normal. Bueno, nosaltres ja sabíem quan la gent que ara hem entrat a la junta dels Atlètics, bueno, ja sabíem la situació quina era, l'acceptem. Els deutes no són de la junta, els deutes. Els deutes són del club. Els deutes no són de la junta anterior. Malament aniríem si només arribar, diguéssim, que este no és un problema nostre, sinó que és un problema de la junta que se n'ha anat. Els problemes els té el club, i nosaltres som la junta del club. Llavors, este és el nostre problema. Que l'haguem provocat nosaltres o no és una altra història, però ara és el nostre problema. Llavors, pues bueno, se té unes converses amb l'entrenador, amb els capitans, i després, finalment, amb els futbolistes, i se decidís pues, que de moment deixem temporalment aparcat este tema, fem servir els recursos que generem durant l'estiu per començar la temporada, anar dia a dia, poder cobrir estany, poder anar fent, i escolta, al final els Atlètics no n'hem de guanyar de quartos. Els diners que se generin aquest any van a parar per a poder cobrir els gastos d'aquest any. I si en sobren, estos són per a la gent a que se'ls deu diners. Esto és una mica el compromís que tenim. Però sempre explicant molt bé a la gent de que és una situació molt difícil i de que no pots prometre a la gent una cosa que no saps si la podràs complir o no. Llavors, esta junta no crec que ha explicat les coses bé, i esta junta no ha dit al desembre se cobrarà o a l'abril se cobrarà. No, esta junta l'únic que pot prometre és que treballarà per a trobar els diners per a fer aquest any i per a poder cobrir part del deute que hi ha en els futbolistes. A partir d'aquí, això no sabem si serà ara l'octubre per fira, si serà al desembre, si serà a l'abril. Potser arribem al juny i no ho hem pogut aconseguir.
Marc, realment, però el deute era de 19.000 euros?
Bueno, sí, és el que es va explicar a la junta de socis. Crec que és una cosa que durant l'any passat se va amagar una mica. A la gent li fa com una mica de... No li agrada parlar d'aquestes coses, són coses que no són agradables per a ningú, però la junta que entra creu que són coses que no s'han d'amagar. Per començar, no som ni el primer ni l'únic club de futbol que deu diners. És a dir, el club més endeutat de Catalunya és el club més gran de Catalunya, no? Que és el Barça. Més quartos que no deuen ells, no en deu ningú. Partint de la base esta, el club, un club esportiu, qui mana als clubs esportius són els socis. Quan tu et presentes davant d'una assemblea de socis, no pots anar ni amb mitges tintes, ni amb mitges veritats, ni amb històries que no són. Els números han d'estar clars i les coses s'han de presentar. i si la situació del club és esta, tots els socis dels Atlètics tenen dret a saber-ho. Per això quan nosaltres hem assumit la Junta, hem parlat del deute que hi ha, i és una cosa que, a veure, no és agradable de tindre-la que està comentant cada dia ni cada dos dies, però no ha de ser un tema tabú, ni tenim que anar amagats, ni amb el cap abaixat, ni ninguna cosa per l'altre món. Estem treballant per poder tirar el club endavant. La situació és molt delicada. És molt delicada perquè no genera tants diners, o no podem generar tants diners, no és tan gran els Atlètics Móra la Nova pel deute econòmic que seria generat.
És a dir, que la intenció és anar cobrint aquesta temporada part de la que es deu als jugadors i a mesura que es vagi puguent anar liquidant aquest deute de 19 euros.
La intenció és cobrir el pressupost d'aquest any i a partir d'aquí, si sobren diners, vagin a parar a pagar el deute amb els futbolistes. Els futbolistes fan un esforç grandiós. Ja el van fer l'any passat, on van aguantar tota la temporada, o com aquell que diu, el 80% de la temporada sense cobrar, i el tornen a fer aquest any, deixant una mica de banda el tema del deute, rebaixant-se les fitxes. Aquest any els futbolistes dels Atlètics s'han rebaixat les fitxes, alguns més del 50, 60, 70%, per poder continuar jugant aquí i que hi hagi futbol a Móra la Nova. No se'ls hi pot demanar res més. No se'ls hi pot demanar res més. Esta junta no els hi pot demanar res més. Només que tinguin una mica de paciència i que sàpiguin pues, que estem fent tot el possible per poder tirar el club endavant i sobretot pues, que, bueno, que... No ho sé, és una situació molt, molt, molt difícil.
Bueno,
és molt complicada.
Parlant una mica des del punt de vista dels jugadors, no? Jo crec que és un gran pas endavant el que han fet, sobretot amb això de parlar tan clarament i tan obertament. Ens van reunir, ens van dir, i això és el que hi ha, no us podem donar més. I jo crec que és una cosa que era l'únic que els jugadors demanàvem, realment. Vull dir, únicament se necessita això, transparència, parlar les coses clares, i a partir d'aquí, no?, buscar solucions, que és el que bé han fet ells, no?
Crec que després de l'estiu s'hagués pogut fer un esforç, liquidar alguna part del deute. No crec que sigui la manera. Seria molt, molt fàcil per la Junta que entra agafar els recursos econòmics que s'han generat durant l'estiu, arribar allí, al vestidor, amb xecs per a tots, pum, repartir pasta, tots contents. Sí, però si al mes d'octubre o novembre no podem tornar a pagar, fotem lo ridícul. Llavors crec que la manera de menjar-se-ho bé és aguantar ara, fem la temporada a tope en la campanya de socis, a tope pels anunciants, ara venim fira, ara ve la fira, ara tindrem el bar a la fira, ara adiós, treballar per poder generar més diners i poder fer front a aquesta situació. Igualment, no crec que sigui una situació que se pugui arreglar tan fàcilment.
Bé, a més, parlaves ara de la fira. Crec que coincideix el partit del Móra la Nova amb el del Barça-Madrid. Bueno, us toca jugar contra el Pinell.
Sí, no ho sabem segur encara. Esta setmana ha sortit la notícia de que, per totes aquestes històries del mercat asiàtic, se volia que, bueno, que el Barça-Madrid fos a les 4 de la tarda. Nosaltres juguem a les 4 i mitja, el dia de fira. L'horari del partit no està confirmat encara per la Lliga de Futbol. Llavors, pues, bueno, de moment és una mica parlar per parlar. Sí que està clar que si això s'acaba confirmant, no sé, hauríem de buscar una solució.
Dissabte a les 12 del migdia és una opció?
Dissabte a les 12 del migdia és una molt, molt bona hora. Molt bona hora. Tant pel dia de fires com per qualsevol dia. És una hora brutal de futbol. L'any passat hi vam jugar un dia, i jo crec que és una hora molt bona. Ara, per començar, tenim un equip rival que és l'Opinell, en el que encara no hem parlat. Vull dir que abans de parlar d'horaris hauríem de respectar una mica que el primer interessat és l'equip rival, i de moment, com que encara no sabem en quina hora se jugarà el Barça-Madrid, no ens hi hem posat en contacte. Després també hauríem de mirar quin calendari tenen els Atlètics per este dia. Me refereixo als partits de futbol base que hi puguin haver el dissabte al matí. No ho sé, quan l'horari de la Barça-Madrid estigui confirmat,
després
actuarem.
Bé, i un dels altres temes que suposo, ara que has arribat a la presidència del club, per exemple, tematges per artificial,
sí.
Se n'heu parlat?
No. Ni n'he parlat, ni me preocupa lo més mínim. Mira, t'ho explicaré molt fàcilment.
I
hi ha tanta feina per a fer, els atlètics, i tenim tants problemes, i són tan grossos, que hi hagi gespa o sorra al camp de futbol, potser els ficaria, si tingués que fer una llista de prioritats, seria l'última. Mira, les instal·lacions del camp de futbol de Móra la Nova són municipals. La propietària és l'Ajuntament, o sigui que, per començar, no és una cosa que depengui dels atlètics si hi ha d'haver un camp de gespa o no hi ha d'haver un camp de gespa. Això d'entrada. Després, és el que et dic, quan te reunisses amb l'Ajuntament i presentes els números que presentes i exposes els problemes que tens, la veritat que, bueno, pues lo que diem, los temes estos passen a un segon pla. Jo crec que és l'última gran obra que li falta, no hi ha al poliesportiu, sinó al poble de Móra la Nova. Jo crec que és l'última gran reforma. En tot cas, dic que de moment la Junta dels Atlètics no és una prioritat per a nosaltres, i després també entenem que és un moment econòmic tan difícil, tan difícil, que hasta me sembla una frivolitat exigir o demanar un camp de gespa. Hi ha moltes coses a fer, i un camp de gespa és una inversió que és molt gran. De moment queda aparcat. Almenys no és una prioritat del club ara mateix. No podem enganyar ningú, Els camps de gespa són una passada, més de llos, la terra és més complicada, sí, més de llos...
Jo m'agafaria les paraules de Magí, que m'he comentat abans, perquè sempre diu, no, que ell el que vol, la terra li és igual, no, que ell ho fa pels xiquets i per això, que,
sí,
bueno,
sí,
que sempre
sembla,
és atractiu,
sembla que
el base,
sí, a veure, sembla que el base i els xiquets ho aprecien molt més que els grans, clar... lo que diem, lo base, els xiquets veuen que als altres pobles hi ha camp de gespa, els hi agrada, els hi llama. Los jugadors més joves, molts ja s'han acostumat a jugar a camps de gespa, ara la terra no els agrada, però gent de l'edat de Maigí, gent de l'edat de Narcís, clar, i esta gent que tenen de 25-26 cap amunt, estan farts de jugar a terra. I al final te dic una cosa, gespa, terra, collons, quan ve que Narcís que la trau jugada de detrás, quan ve que el Genís Pena fent eslàlon, quan ve que Magí regateja dintre l'àrea, quin sap ni sap, sí que...
I punto.
Ni gespa ni històries, no? Bé, doncs, ha parlat clar i català avui, Marc, parla a dins l'estadi sobre tots els temes a tractar sobre l'activitat dels atlètics de Móra la Nova. Veurem si per fi és el temps aquest any acompanya una mica i tot té una mica de caixa, no?
Tant de bo. No sé què hauríem de fer, posar alguna espelma, alguna, jo no ho sé, jo. Sí, perquè de com vagin les fires dependrà una mica de com va la temporada econòmicament parlant pels atlètics. De moment les perspectives estan bé, però si es pot fer una bona fira està clar que millor,
no?
Que les coses aniran millor.
Sí. Bé, doncs sembla ser que el Barça-Madrid podria jugar-se el dissabte a les 6 de la tarda. Tot i això encara afectaria una mica al partit perquè encara no s'hauria acabat, estaríem a la zona a part. No sé si l'avançaria igual a les 4, per exemple.
Seria un bon...
O jugar-lo igualment a les 12, no?
Seria un bon... No, a veure, les 4 seria un bon arreglo. Clar, sí, no ho sé, és el que et dic.
Ja has decidit.
Hem de tindre la confirmació de l'horari del Barça-Madrid per després nosaltres buscar les possibles solucions que puguin haver.
Molt bé, doncs deixem aquí l'actualitat dels Atlètics de Móra la Nova. Recordar, a més, que el partit Camarles-Atlètics de Móra la Nova ha estat el partit escollit pel Canal 21 com el partit de la jornada. També es podrà veure a partir de demà a les 10 de la nit, Judit.
A les 10 de la nit, després de l'espai que porto jo mateixa temps afegit.
Epa, la falca.
Com grana cap a casa, eh?
20 euros, cricking.
Molt bé, doncs demà a les 10 de la nit el Camarles-Atlètics de Móra la Nova pel Canal 21 per qui el vulgui veure. És complet, no? És íntegrament.
Íntegrament, sí, tant.
Bé, doncs demà pots tornar-lo a veure per la tele, Marc.
Sí, tinc curiositat. Li comentava abans a la Judit, l'afició local se queixava que el gol de Magí si havia sortit en fora de joc, si no havia sortit en fora de joc.
Demà es podrà veure.
Igual demà ho podrem veure.
Dependrà de l'angle, a vegades, depèn com ho agafis, no s'acaba de veure clarament.
No teniu arquitecte?
L'arquitecte.
L'haurem de buscar, igual.
Bueno, doncs si teniu arquitecte ho fiqueu, si no un altre dia serà. Fins aquí l'actualitat dels Atlètics de Morano. Hem parlat avui amb el seu president, amb el Marc Parra. Després, al final de la categoria, quan acabem de repassar la resta de partits, ens en fas una mica la valoració, com veus els equips de casa nostra. Nosaltres seguim avançant amb més partits.
Club de Futbol Batea.
Bé, doncs hem de parlar del partit del Batea, que ha caigut aquest partit aquesta setmana.
Sí, un partit complicat, una mica marcat perquè els 20 minuts s'han quedat amb un home menys i 2-0 ha sigut un partit realment que se'ls ha posat costa amunt, no? Els terraltins, com he dit, al minut 20 es quedarien amb un home menys i aniria perdent per una diferència de 2 gols. No seria el partit del Batea que en cap moment aconseguiria adaptar-se al ritme que exigia l'enfrontament. Tot i això, a la segona part el Batea trauria el caràcter i aconseguiria fer el 2-1 i disposarien d'alguna ocasió clara per fer el 2-2. El punt on es trencaria definitivament el partit seria el 3-1, quan els de la Terra Alta baixarien definitivament els braços fruit del cansament de disputar bona part del partit amb un jugador menys. El 4-1 i el 5-1 serien 2 gols d'aquells que se'n diuen anecdòtics quan el partit ja estava pràcticament resolt. El Batea la setmana que ve s'enfrontarà a l'Horta, així que tindrem derbi.
Derbi a la Terra Alta.
Club de Futbol Corbera d'Ebre.
Doncs el Corbera ha estat a punt de veure trencada la seva ratxa de victòries davant una bona aldeana. El partit es presentaria complicat pels locals que es veien superats durant la primera part per un equip visitant amb un ritme molt alt que recolli els seus fruits al minut 20 fent el 0-1. La decepció local seria més gran quan al minut 30 una bona combinació entre Amado i Rayo suposava el 0-2. El gol serviria com a punt d'inflexió per als locals que es posarien les piles i aconseguirien empatar el partit abans d'acabar el primer temps, amb 2 gols a la sortida de 2 córners, obra de Montoro i Cacau. A la segona part, amb el resultat igualat, els corberans canviarien l'actitud que havien mostrat al primer temps, tot i trobar-se amb una aldeana que seguia apretant amb intensitat. El gol definitiu l'aconseguia també Cacau i també amb un xut a la sortida d'un córner. Finalment, el Corbera s'emportaria els 3 punts davant d'una aldeana impotent, que veia com tot i el bon partit se'n tornava amb una derrota al camp del líder. La setmana que ve tenim el derbi també, Flix-Corbera.
Bon partit
partides,
també.
Partides.
Serà molt bon
interessant
partit.
A veure què tal el Corbera, no, davant d'aquest Flix.
Sí, i el que dèiem, que el Corbera és líder amb 15 punts i el Flix és el seu principal perseguidor, que en té 10. No és així, Pau Folquer? Bona nit.
Bona nit, és així. La joventut esportiva. Digues.
Sí, és el que la setmana que ve tenim un partit importantíssim perquè en cas de que el Corbera d'Ebre aconseguís la 6a victòria consecutiva després d'aquell gran inici de Lliga, veuríem com s'escaparia i agafaria un avantatge considerable, almenys respecte al Flix, no?
Sí. Recordo que el Benifallet de fa unes quantes temporades va marcar un rècord a la categoria,
sí,
guanyant els 7 primers partits consecutius.
Sí.
Estic parlant d'un Benifallet entrenat per Margalef i liderat per Ferreres a la davantera. Veurem si el Corbera és capaç de superar o almenys igualar aquesta fita. Ara en porta 5, hauria d'arribar fins a 7, però esperem que pel bé del Flix la setmana que ve ja punxi d'alguna manera, sigui en bat o sigui en derrota.
Bé, no obstant, pel que fa aquesta setmana, golejava el Flix avui, eh?
No, sí. Una joventut esportiva Flix, lúcida en atac i ferma en defensa, ha complit per fi amb escreix a domicili, atropellant l'Alcanar B de forma impecable, per 0-4, en una golejada liderada per Jacob, autor d'un hat-trick i d'una assistència. El duel, on els de la Ribera d'Ebre han aconseguit la segona victòria consecutiva pel mateix resultat, ha estat dominat de principi a fi per part dels homes de l'Itasso, tant en situació com en possessió, com ho prova el fet que han arribat a l'àrea rival amb facilitat i que, en canvi, els montsenencs, en zona de descens, no han inquietat. És més, fins i tot en inferioritat numèrica, per l'expulsió rigorosa amb doble roga de Vinyes a la represa, els frixancos han aconseguit perforar la porteria rival. En el desplaçament més llarg de la temporada, i a sobre d'un terreny de joc gran que ha afavorit la mobilitat constant, el pitxichi roig i blanc del curs passat, Jacob, ha completat la seva millor actuació fins al moment d'aquest curs. Ha inaugurat el compte a l'inici amb una pentinada de cap a la sortida d'una falta servida per Sidart i ha notat 2 dianes més de davanter clàssic, definint amb el peu en rebre la pilota de la banda, primer procedent de Valeri, encara la primera meitat i a continuació de Cendrós, res més arrencar el segon temps. A la vegada, ell mateix de cop, tot seguit, ha habilitat amb una passada a Oleguer perquè la creués i segellés un marcador que, combinat amb la resta de la jornada i tal com heu dit, eleva el Flix fins a la segona posició de la classificació, després de sumar per primer cop a la història al camp del filial canareu. Ara sí, es pot dir, ni rastre de tremolor a fora.
Bé, doncs, important victòria del Flix al camp del filial de l'Alcanà, que juntament amb el Remolins Vitemes els equips que tanquen aquesta taula classificatòria, i un Flix que ja pensa en el partit de la propera setmana, el gran partit entre el Corbera d'Ebre i el Flix. Nosaltres ho deixem
diumenge
aquí.
Diumenge a les 4, Flix-Corbera.
Diumenge a les 4, eh?
Sí.
Perfecte. Pau Folqué, ho deixem aquí. Fins la propera setmana.
Una abraçada, bona setmana. Adéu.
Adéu, Pau.
Adéu.
Bona nit.
Adéu.
Bona nit.
Bé, doncs, Pau Folguer, que ens explicava el partit, aquesta golejada del Flix, 0-4 al camp de l'Alcanà B. Nosaltres seguim avançant amb més partits d'aquesta jornada.
Club Esportiu Horta de Sant Joan.
L'Horta de Sant Joan ja n'hem parlat.
Ah, sí?
Però si vols en tornem a parlar, eh?
Club de Futbol Pinell.
Hi ha tants equips de la Terra Alta que al final...
Sí, sí. No, és que Lie.
Lie.
Bueno,
el Pinell es retroba amb la victòria després d'un partit força complet dels homes de Josep Maria Rovira. Des d'un bon inici, el partit seria molt intens, amb ocasions per tots dos equips que causarien una primera part amb molts gols. El Pinell no tardaria en anotar, ja que al minut 1 Bernat amb un centrexut faria el primer. La reacció dels visitants no es faria esperar, ja que pocs minuts més tard feien l'1-1 i al minut 9, després d'una carambola dins l'àrea local, anotarien el 2-1. El Pinell, però, amb el domini del partit en tot moment, faria el 2-2 abans de finalitzar la primera part amb un golàs d'Amadeu. A la segona part, els pinellans seguirien incisius amb l'atac, però s'haurien d'esperar fins al minut de descompte per obtindre la recompensa definitiva amb el 3-2 després del gol de Gerard Jorné. El Pinell d'aquesta manera s'emporta 3 punts d'un partit que ha tingut controlat tot i el resultat. La setmana que ve, el Pinell s'enfronta contra la Mella.
Futbol Club Vilalba.
I per acabar el repàs d'aquesta tercera catalana grup primer, parlem del partit del Vilalba.
Doncs el Vilalba que ha derrotat aquesta tarda al camp del Deltebre. El partit dels de la Terra Alta ha estat bo durant els primers 20 minuts, durant els quals s'ha vist a un Vilalba amb intencions i bon joc, tot i disposar de poques ocasions de gol, una de les mancances d'aquest equip. El primer gol des del Deltebre seria clau per a que els locals encarrilessin el partit. Els visitants afluixarien el ritme i el Deltebre els superaria posant-se 3-0 abans d'acabar la primera part. Ja la represa els de la Terra Alta ho intentarien, aprofitant la baixada d'intensitat dels locals, que es veien molt còmodes amb un 3-0 a favor. Malgrat l'esforç, el gol visitant no arribaria fins al minut 80, una vegada el resultat ja estava amb 4-0. El definitiu 4-1 reflectia la superioritat del Deltebre sobre el Vilalba. La setmana que ve tenen l'oportunitat de sumar a casa contra el Remolins Vitem. Bé, el QE.
El QE de la classificació d'aquest grup primer de la tercera catalana. Vinga, som-hi per acabar. Moment de fer un repàs a la resta de la jornada.
El repàs de la resta de la jornada.
Amb l'Ulldecona 4, Ametlla de Mar 2.
L'Ulldecona s'ha emportat els 3 punts després d'imposar-se a l'Ametlla de Mar amb un marcador final de 4-2. Un gol de Rullo per part de l'Ametlla no va evitar un doblet per part de Santi i un altre de Tortajada de l'Ulldecona per emportar-se el triomf a casa.
I l'altre partit, Remolins Vitem B 1, la Sénia 2.
El filial del Remo ha caigut de nou a casa amb la visita de la Sénia en un duel que s'ha decantat favorablement als del Montsià. Després d'un primer temps sense gols, Pau Muñoz marcaria la primera diana al 48 i al minut 73, Raúl González ampliaria distàncies per fer el 0-2. Un gol de Sergi Solà al darrer minut del partit no ha estat suficient perquè el Remolins Vitem B s'emportés el primer maig.
Bé, doncs fins aquí la resta de la jornada del grup primer de la tercera catalana. Marc Parraüí, president dels Atlètics de Móranova, invitat de dins l'estadi, programa número 145, quan ara mateix són les 11 i 14 minuts. M'agradaria que em fes una mica de valoració d'aquest inici de Lliga. Ja portem 5 jornades. Un Corbera d'Ebre que ha assolit l'ascens aquesta mateixa temporada està fent un inici brutal. 15 punts. La seva casella d'empats i derrotes continua a 0. I bé, el Flix, que ha anat remuntant tot i aquest inici un pèl irregular, no obstant, es situa ja segon amb 10 punts. També en té 10 Ulldecona i Camarles, per ser avui rival del Móra la Nova. Un Móra la Nova que, n'hem parlat abans, no? Cinquè classificat, es situa en aquestes 5 primeres posicions. També no està gens malament l'inici del Batea. L'Olímpic de Móra d'Ebre, amb un canvi radical, a comparació de la temporada passada, amb moltes novetats, amb molts canvis, és novè amb 7 punts, apostant moltíssim per la joventut. I en zona de Sant Jan Jaume, Vilalba, Alcanà i Remolins Vitem, els dos filials que estan a la part baixa de la taula.
A Corbera hi vam anar el dia de festes a jugar un amistós, vam quedar 1-1 i crec que l'haguéssim pogut guanyar bé aquell partit. No pintava el que ha sigut ara, ja no es pot dir que sigui una casualitat. Se porten 5 jornades, han guanyat tots els partits, els estan traient bé. Avui em sembla que perdien 2-0, m'han dit. Sí, sí. Acabat remuntant. Jo crec que és un candidat ferm si continuen així. Lo Flix té una plantilla espectacular, fitxatges de gent de categoria superior, se suposa que serà un dels equips que han d'estar dalt. L'any passat també ho van estar, al final se van desinflar una mica, però els reforços són molt bons i jo crec que també, jo crec que serà l'equip que quan se posi a funcionar marcarà una mica la diferència. Contra l'Ulldecona juguem la setmana que ve, no?
Sí.
Ja veurem.
A veure què tal.
L'any passat també
sí, va estar passat, amunt. Sí,
l'any passat va acabar... El m'ha semblat un molt bon equip.
Sí.
Lo Batea és un equip que acaba de pujar i també està jugant molt bé i de moment està als puestos de cap de davanters, no? L'Horta la setmana passada...
A mi em va agradar, jo vaig veure un equip...
Lo vaig veure poca estona, la veritat, perquè estos primers dies estem més per altres coses, més a l'entrada, tenen els socis que venen, que no pas mirant el futbol, però un equip molt...
Realment, a mi em va sorprendre perquè juguen molt bé.
M'encuriosix molt el tema de l'Olímpic. No l'he anat a veure encara. A veure si el diumenge que ve o algun dia d'estos me hi puc escapar.
D'aquí poc, derbi.
D'aquí poc los tindrem allí, a Mora, lo derbi. La setmana després de fira, sí. Abans m'agradaria anar-los a veure un dia al seu camp, perquè sento els comentaris de la gent, la manera com han plantejat la temporada, i jo crec que és molt acertat. Crec que hauríem, els clubs hauríem de fer una reflexió i avançar una mica cap al model este. Gent jove, gent de la casa, potencials juvenils... jo crec que van bé. Jo crec que és la manera. Sí. M'agrada.
De fet, un dels equips que funciona així també és l'Ogandesa, no? Ara potser ja no es veu tant un equip tan jove, però fa 3-4 anys...
A veure, ho dic en el sentit de que de models n'hi han dos. O sigui, hi ha qui aposta per la gent de la casa o per la joventut o per la gent del territori, baix cost, i donar l'oportunitat als joves, encara que tinguis xiquets de 19, 20, 21 anys, i sàpiguis que igual vas una mica més a patir, i després hi ha el model d'agafar, traure la xequera, portar tios de categoria superior, gastat una pasta... A mi m'agrada més la proposta de l'Olímpic.
El que passa és que, sí, bueno, l'Ogandès està fent servir la mateixa filosofia. De fet, a l'11 titular estàs trobant 8-9 de la zona o que han pujat de la cantera... I inclús veus gens que ja s'ha transformat en titulars indiscutibles.
Ho dic perquè, per exemple, jo crec que si a Móra la Nova les coses s'haguessin fet d'una altra manera, ara podríem tindre un model semblant amb este de l'Olímpic o el del Gandesa.
Està claríssim.
Tenim a Genís aquí. Genís és important que estigui als Atlètics, no solament per lo que juga a futbol, sinó perquè és d'una generació de xiquets que van començar jugant a futbol base als Atlètics i després, per les circumstàncies, van tindre que marxar.
Perquè es va acabar tot.
Ara, estos crios s'han fet grans. No n'hi ha cap que jugui malament a futbol, perquè és que tots juguen molt bé, i ara sua sang el club per poder recuperar. Quasi que com aquell quan vas a parlar amb ells no. Hosti, i és el seu poble, costa molt.
I no els culpo,
els entenc perfectament, però de tots estos nens que se'n van anar i ara s'han fet grans, Genís és el primer que els Atlètics ha pogut recuperar. És important que estigui aquí, pot obrir el camí per a que en vinguin d'altres, perquè si haguéssim continuat amb este model, avui els Atlètics tindria un equip de gent jove, de gent de Móra la Nova, no haguéssim tingut que anar fora a buscar altres històries, no haguéssim... Potser la situació ara seria una altra.
El que sí que està claríssim és que este model costa el doble d'esforç, i quan l'implantes recollixes fruits dintre d'un temps que no és un termini molt curt, perquè jo recordo que l'Ogandesa, quan va començar tot això, va ser quan se va implantar el camp de gespa artificial. Estem parlant de, ja farà, si no recordo malament, 6 anys, una cosa així, 6-7 anys. I fa 2 anys que està disfrutant d'això, de la davallada aquella, de quan van marxar Magí, van marxar Amadeu, van marxar l'Àlex, van marxar tot el grup aquell que forma el Gandesa. i va tenir que pujar aquell juvenil on està un Cristian, on està el Pol, que ara mateix està a la Rapitenca. Estem parlant d'un juvenil que van ajudar, entre cometes, a un Gandesa i li va solucionar la categoria. I a partir d'aquí trobem un Gandesa en un 11 que molt bé de la cantera.
Mora la Nova és un poble suficientment gran com per poder establir un model així i poder tirar endavant. De vegades se comenta, la gent ho parla. Si recollíssim a tota la gent de Mora la Nova que hi ha escampada por ahí jugant a futbol i féssim un equip...
Dos equips tindríem.
Mora no, teniu un
ni podríem fer dos. Potser una estiria a segona catalana i tindríem un filial a quarta. Dic jo, eh?
Possiblement. Teniu el millor porter de segona catalana, per a mi, almenys.
Però és que no tenim el millor porter de segona catalana.
Pues Fred,
tenim
també
tres porters de segona catalana.
Tenim tres porterassos.
Tenim el David Rojas, tenim el Marc Andreu i tenim el Ferran Argilaga, que juga a tercera, però la categoria és la segona catalana. Uh-huh. Avui ha fet una parada espectacular.
Tenia la pilota marcada a la dutxa.
Però espectacular.
Patrocines Adidas.
I després, si anem mirant línia per línia, només cal que faiguis una ullada als equips de la categoria que hi ha por all, i a cada equip hi ha dos, tres tios de Mora la Nova. Però no dos, tres tios que estan de relleno. Dos, tres tios que juguen a futbol. Uh-huh. Bueno.
Seguim amb més equips de la categoria, el Pinell de Brai, també un canvi aquesta temporada.
Sí, també, no? Junta nova, crec, no ho sé segur.
Entrenador nou, segur.
Entrenador nou, i la junta, no ho sé.
Continua Paco Ros com a president.
Vale. Havia sentit també a l'estiu que havia hagut algun problema, algun moviment. Camp difícil per anar a jugar i molt bona afició quan se desplaça. No sé què passa, però venen molt per fires. Sempre toca que vinguin a fira.
I l'altre equip, on aquí sí que hi ha hagut canvi de junta i canvi d'equip radical, el Vilalba.
Mira, quan un poble tan petit com Vilalba dels Arcs té un equip a tercera catalana i el manté, és un mèrit impressionant. Bé, aquest any no han començat gaire bé. L'any passat també van anar malament, però al final se van salvar. I
a veure si hi ha sort.
I és dels equips que jo crec que tothom se'ls estima, perquè és el que et dic. Van a competir contra poblacions que no serà los dobles, los tripliquen, los quadripliquen. Té molt de mèrit.
Bé, doncs, el Vilalba dels Arts és l'últim dels equips que et volia preguntar. Nosaltres ja anem cap al grup segon de la tercera catalana. Resultats i classificació.
Resultats i classificació.
Bé, doncs, anem a veure els resultats d'aquesta darrera jornada. Jornada número 5, amb el Camp Clau 1, Salou 0.
Bonavista 2, Espanya Canonja 1.
Cambridge United 4, Racing Bonavista 0.
Vilaseca B 4, l'Hospitalet de l'Infant 3.
Alcover 2, Alhambra de Reus 1.
Maspellicer 0, La Pastoreta 3.
Sant Pere i Sant Pau 2, Unió Astorga 1.
Les Borges del Camp 1, Montbrió 3.
I Salauri 0, Falset 2. Victòria del Falset, un Falset que ara mateix es troba en la setena posició amb 9 punts. Una taula liderada pel Bonavista, que és líder amb 13 punts, seguit del Vilaseca amb 12, els mateixos que el Camp Clar. L'Hospitalet de l'Infant és quart, classificat amb 10 punts. I bé, com dèiem, Falset 7è amb 9 i tanca encara amb un puntet les Borges del Camp. Jordi Perelló, què tal? Molt bona nit.
Hola, bona nit, com anem?
Bé, doncs explica'ns aquesta important victòria del Falset per 0 gols a 2.
Correcte, i a camp d'un nou tercera catalana, com era el Salauris de Salou, aquesta tarda, un partit que jugava, que començava força tard, a les 7 de la tarda. Una victòria important del Falset Esportiu, que continua reafirmant la bona raça, sí, la bona política del club, de l'equip de la capital del Priorat. Un partit dominat pels falsetans, marcava el capità del Falset Esportiu, Josep Maria Prous, als 21 de la primera part, i mentre que el falsetà Carretos Figueroa, als 30 de la segona, d'un magistral tir de falta directa feia el 0-2. Un partit, podríem dir, una victòria justa de l'equip de la capital del Priorat, que continua d'aquesta manera, doncs, una situació, podem dir, que té molt força tranquil·la la classificació. El falsetà s'ha classificat en 9 punts, a tan sols 4 del líder, de la vista, i el proper cap de setmana, el proper dissabte, perquè a partir del proper cap de setmana ja tots els partits que jugui el Falset a casa seran en dissabte i no en diumenge, com fins ara. El Falset rebrà, tal com deien, dissabte a les 5 de la tarda al Vilaseca B, que és el segon classificat d'aquest grup del Falset Esportiu, d'aquest grup segon de tercera catalana. Sens dubte, el partit entre el Falset i Vilaseca del proper cap de setmana és una bona pedra de toc per calibrar les opcions de l'equip de la capital del Priorat aquesta temporada.
Molt bé, doncs, Jordi Perelló, moltíssimes gràcies. Fins la propera setmana.
Fins la propera. Bona nit.
Que vagi bé, bona nit. Bé, doncs, paraules del Jordi Perelló, ens explicava aquesta victòria important del Falset Esportiu al camp dels Salauris. Nosaltres seguim avançant en quant al futbol de casa nostra. Hem d'anar a la publicitat, de seguida tornem amb la recta final del nostre programa, la recta final de Dins l'Estadi. Abans, però, hem de fer un repàs a la resta de la jornada del grup 1 de la tercera catalana, que ja...
Amb l'Ullacona 4... Sí. L'Ametlla 2.
D'acord, aquests eren els dos partits que ens faltaven, veritat? Som-hi, doncs.
El repàs de la resta de la jornada.
Bé, doncs, com dèiem, Ulldecona 4, l'Ametlla 2. Ulldecona s'ha emportat els 3 punts després d'imposar-se a l'Ametlla amb un marcador final de 4-2. Un gol de Rullo per part de l'Ametlla no va evitar un doblet per part de Santi i un altre de Tortajada de l'Ulldecona per emportar-se el triomf a casa.
I l'altre partit, Remolins Vite amunt la Sènia 2, que també l'havíem repassat ja. Abans d'anar a la publicitat, fem un repàs al Facebook. Som-hi. És que a mi em sonava jo dir que ho havíem repassat, però això m'has agafat una mica contrapeu.
Hem tingut este petit parèntesis de repassar la resta d'equips. Bé, doncs, hi ha bastants missatges.
Sí, sí, déu-n'hi-do.
Josep González mos posa, mentre estigui per davall de l'Olímpic, ja està bé. Cristian... Barberà, jo crec que el Mora, últim partit de Lliga, jugarà en tercer i segon puesto per poder fer el play-off. L'Ival Lagunas treballant com treballa l'Ambrós i si les peces claus de l'equip estan a l'altura, serà un equip difícil de guanyar si tot això li sumés que la pilota entri i és candidat a les 5 primeres posicions. David Martos, quintos o sextos, jo seria l'hombre més feliç, però primero seria la O, 3 punts.
Hòstia.
No cal.
A veure, ja vaig...
Germán, mos diu meitat de taula... Jordi Salayet, si xita l'Ugenis Pena està finet, segur que dalt de tot.
No et preocupis, George.
Ja que el Papaseig, part alta...
Ara hem de buscar plan B, doncs.
Ja que el Papaseig mos diu part alta, segur, entre els quatre primers, guanyar el Camarles sol ho pot fer un equip de la part alta, sempre que tingui una regularitat. Gerard Font, entre els sis primers esperem, Joan Porta, entre els quatre primers, Gavi Sanz, entre les cinc primeres posicions, i finalment l'Albert Vidal mos diu, treballant bé com ho estem fent, podem quedar ben situats a la taula i no patirem per mantindre la categoria.
Molt bé, doncs és l'opinió dels nostres oients, estan escoltant ara mateix en directe al 87.6 de la FM per Ràdio Mora d'Ebre, o també pel que ens escolten a través d'internet a www.radiomoradebre.cat. Des d'aquí, donar sobretot les gràcies a tota la gent, ara que dic això de la pàgina web, donar les gràcies a la gent que ens escolta per internet, dins l'estadi, és el programa més escoltat de la pàgina web de Ràdio Mora d'Ebre, la cadena SER.
Vamos!
Bé, doncs, nosaltres hem de continuar avançant, anem a la publicitat, són les 11:28, escolten Dins l'Estadi.
Si et diguessin que pots escoltar el millor programa radiofònic esportiu de les Terres de l'Ebre amb resultats, classificacions, entrevistes, jugadors, t'ho perdries? No, home, no, que no! Dins l'Estadi, espai guardonat com a millor espai radiofònic esportiu de les Terres de l'Ebre en la quarta festa de l'Esport Ebrenc. Dins l'Estadi, els diumenges a les 10 de la nit.
Ràdio Mora d'Ebre, cadena SER. Escolta'm nosaltres la vida.
La seguretat i garantia d'instal·ladors professionals. Això és el que li oferim a Climartí. Aire condicionat amb bomba de calor, domèstic i industrial. També fem venda i reparacions de maquinària i hostaleria professional. Frigorífics, càmeres, cafeteres. Fins i tot maquinària i complements per les indústries càrniques i alimentàries en general. Climartí. Més informació al 629 42 72 07 o bé pel mail a info@climartí.com.
Òscar Pintura Decorativa, pintura industrial, estucats. Apliquem tota classe de pintures, rehabilitació de tota mena de façanes amb garantia de 10 anys, més de 25 anys d'experiència i sempre amb el millor preu i la màxima qualitat de treball. Demaneu pressupost sense compromís al número 609 56 81 16 o bé visiteu la nostra web oscardecor.cat. Òscar Pintura Decorativa, a Benissanet i Miravet.
Litos som l'empenta i la solució que necessiteu. Litos us ofereix el servei de logopèdia i molts altres, com la teràpia psicomotriu o les tècniques d'estudi i aplicació en els aprenentatges escolars molt profitoses. Fem teràpia familiar i de col·laboració amb l'àmbit escolar, especialistes en diagnòstic i orientació psicopedagògica. Fins i tot fem estudis grafològics i grafoteràpia. Litos, gabinet psicopedagògic al carrer Gardènia número 2 de Móra d'Ebre. Telèfon 977-84-45-92. 84-45-92.
Ràdio Móra d'Ebre. Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida. Cadena SER.
Respira. Descanses capçades. Un hotelet rural de somni a Horta de Sant Joan. Cada habitació diferent d'una altra, però amb tots els conforts. Piscina, restaurant. Informació i reserves al 977-43-55-55. Visita hotellescapçades.com. Les Capçades. Hotelet rural. Un plaer que has de viure.
Joieria Rellotgeria Ana Maria Muñiz, 23 anys al vostre costat. Joies d'or, anells per compromís dels millors dissenyadors italians, el més nou en moda en plata amb dissenys espectaculars. Tot en joieria amb un estil que ens destaca. Et sorprendran els acabats de les nostres reparacions. També marques líder en rellotgeria: Sandoz, Viceroy, Dubar, Adolfo Domínguez. Joieria Rellotgeria Ana Maria Muñiz, Avinguda València 31 de Gandesa, 977 42 12 36. Trobaràs la millor atenció i els preus que tu esperes. Vine a conèixer-nos. Segur que ens sortiràs satisfet.
Descans, relax, pau, aire pur, tranquil·litat. A la Farinera, els apartaments d'Horta de Sant Joan. Uns dies o un cap de setmana a la Farinera et permeten desconnectar totalment de maldecaps o senzillament del teu dia a dia habitual. Podràs fer rutes en bici, senderisme, seguir els itineraris de la Batalla de l'Ebre, visites culturals, rutes gastronòmiques. Desconnecta! Apartaments La Farinera, Horta de Sant Joan, 646-985-223. I si ens vols veure de més a prop, lafarinera.com.
Ràdio Móra d'Ebre, Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida.
Revista L'Oliver, totalment gratuïta. Distribució de 10.000 exemplars a tot color a la Ribera d'Ebre, Terra Alta i Priorat. Revista L'Oliver, la revista de les tres comarques, amb seccions d'enologia, cuina catalana, l'agenda, entrevistes, passatemps. Revista L'Oliver, la revista que està de moda.
El cap de setmana que vulguis tens una atractiva proposta per compartir en família. Visita el Poble Vell de Corbera d'Ebre, amb la interpretació de la Batalla de l'Ebre des de la cota 402 i després un bon àpat a restaurant Cal Pelegrí, amb els plats típics de la comarca, carns, peixos, també per emportar. Restaurant Cal Pelegrí, a l'Avinguda de la Llibertat de Corbera d'Ebre. Reserves al 977-05-50-22. Visita cal-pelegrí.com. Cal Pelegrí, encantats de tenir-lo a taula.
Deixa't seduir per un lloc envoltat de romanticisme, elegant, sota la llum de les estrelles. Restaurant Carpe Diem. És un plaer per a tots els sentits, per gaudir-ne cada instant. Carpe Diem, a la carretera de Rasquera, direcció al Perelló, quilòmetre 9.5. Telèfon de reserves 678-47-7700. Restaurant Carpe Diem, al Perelló.
Si et diguessin que pots escoltar el millor programa radiofònic esportiu de les Terres de l'Ebre, amb resultats, classificacions, entrevistes, jugadors, t'ho perdries? T'ho perdries?
Arriben les tardes de diumenge amb el futbol de casa nostra.
El futbol de casa nostra.
El repàs de tota l'actualitat futbolística del cap de setmana a les nostres comarques. Primera, segona, tercera i quarta catalana.
Dins l'estadi. Dins l'estadi, amb Eduard Pino, Xavi Salvador, Genís Pena i Judit Bru. Dins l'estadi, amb Eduard Pino.
Bé, doncs ara mateix són les 11:34, recta final ja del Dins l'estadi d'aquest diumenge. Moment d'encetar ja la quarta catalana.
Quarta catalana.
Quarta catalana.
Resultats i classificació.
Vinga, doncs som-hi. Resultats i classificació d'aquest grup 20, jornada número 5 de la quarta catalana, amb el Xerta 0, Campredó 2.
Escobes 6, Sant Jaume d'Enveja 0.
Ginestà 5, Tivenys 0.
Benissanet 3, Roquetenc B 2.
Godall 2, La Cava B 0.
Arnes 1, Ebrescola 0.
I Jesús Catalònia B 1, La Galera 0. El partit entre el Jesús i Maria B i el Bot va acabar suspès quan el Bot guanyava per 2-3. Després en parlem. A més, la classificació ara mateix queda liderada pel Godall i el Jesús Catalònia B, que se n'aprofiten de la derrota del Tivenys i es situen com a líders en solitari d'aquesta quarta catalana. Godall i Jesús Catalònia havien 12 punts cadascun. El Campredó ara mateix és tercer amb 10 punts, els mateixos que el Tivenys. En té 9 el Ginestà i també en té 9 el Roquetenc B, l'Arnes i el Benissanet. L'Escobe ara mateix ocupa la 11a posició amb 6 punts i encara no ha puntuat el Xerta, el Montells i el Sant Jaume d'Enveja. Sembla ser que el Bot, però, que tampoc havia puntuat, se li poden donar els 3 punts en el partit del Jesús i Maria, que tot i que ha acabat suspès, sembla ser que el partit pot acabar definitivament 2-3 a favor dels interessos del conjunt de la Terra Alta i, per tant, aconseguir els primers 3 punts d'aquesta temporada. Vinga, som-hi, anem a parlar d'aquests partits que s'han disputat aquesta jornada, la quarta catalana.
Club Esportiu Ginestà.
En línia, Àngel Guiu.
Bueno, suposo que la primera part, doncs clar, ells també s'han presentat aquí amb 12 jugadors, pràcticament 12 jugadors, podríem dir 11 jugadors de camp i reserva era el porter, però vaja, vull dir, si han sigut dos parts, podríem dir que ells a la primera part doncs, estaven més ben ficats que nosaltres, al mig del camp l'han perdut alguna que altra vegada, però bueno, en tot moment no ha perillat per moment la porteria nostra, salva d'alguna contra així, però esporàdica, no? En canvi, la segona part, doncs sí, la segona part, doncs bueno, amb nosaltres el bé canvi, és el tindre gent fresca, suposo que també físicament, crec que estem en una situació, en un moment òptim per jugar a futbol i ho hem demostrat. I aquí ha vingut, doncs, el Festival de Gols i, bueno, i el domini total pràcticament de tota la segona part i també potser una part de la primera, no? Però, bueno, podem dir que ha sigut un resultat que nosaltres ens afiança una mica ara amb unes posicions de tranquil·litat, que ara a poder assolir la nostra fita i, bueno, ara ens agrada veure si ens podem enganxar amb el grup capdavanter, que en aquest cas l'Ultimenys era el líder, que el demà estanyat i tot, que un poble que té tanta tradició esportiva i que doncs, recent baixat de tercera catalana i que s'hagi presentat aquí amb 12 jugadors i és, bueno, no puc dir res en aquest aspecte, pot ser greu perquè clar, l'equip contrari el que vol és hòstia, que sigui competitiu el partit. Nosaltres alguna que altra vegada també ens han presentat a la temporada passada, sobretot també amb pocs efectius i saps com un entrenador se pot trobar, no? Que se troba una mica i dir, bueno, a veure com ho faig, no? Però bueno, suposo que el Gaspar posa té les seves armes i nosaltres aquí doncs, bueno, hem sabut contrarrestar-les amb, suposo que amb superioritat a molts espais del camp i pel físic. I bueno, doncs estem molt content avui també de l'afició que ha vingut aquí, que ha vingut d'unir de la gent que ha vingut i s'ha vist, crec que s'ha vist un bon espectacle de futbol i que la gent ha disfrutat.
Bé, doncs, paraules d'Àngel Guiu, que està despertant a l'afició del Ginestà, als jugadors i a tothom.
A tothom. Cada vegada que parlem amb ells, si està molt content.
Judit.
A tothom. Bé, doncs, Ginestà 5, Tivenys 0. Un Ginestà potent ha fet que el que era el líder la jornada anterior, el Tivenys, que hagi rendit els seus peus amb un partit clarament favorable als ginestarols després de marcar 5 gols a la segona part. Tot i que el Tivenys ha viatjat a Ginestà amb només 12 homes, durant els primers compassos de la primera part, els del Baix Ebre han estat més ben posats davant un Ginestà amb errors al mig del camp que en cap moment han fet perillar la porteria dels de la Ribera d'Ebre. A partir de la mitja hora de joc, el conjunt local ha disposat d'algunes ocasions que tampoc han provocat canvis al marcador, com un llançament de falta de Titi que aturava el porter o un xut de Font que ha marxat per damunt del travesser. A partir de la segona part ha canviat el guió del partit i el Ginestà s'ha mostrat molt sòlid al camp i amb molta superioritat, sobretot al primer minut, quan el Tivenys s'ha quedat amb 10 homes després de l'expulsió de Xavi de la Torre, després d'una falta a la frontal de l'àrea. El posterior llançament de falta per part de l'Àlex ha acabat a les mans del porter Tivenxà. A partir d'aquí ha començat el recital de gols del Ginestà. El primer ha tingut lloc al minut 49, després d'una gran jugada de l'Aleix, que es desfà de la defensa i amb molta serenitat enviava la pilota al fons de la xarxa. 5 minuts més tard, en una gran contra del conjunt ginestarol, l'Àlex assistia per banda dreta a Bernat i aquest rematava al fons de la porteria. A més, els locals han disposat de més oportunitats davant un Tivenys que no era capaç de contraatacar. al minut 73, els del Baix Ebre farien mans a l'àrea que l'àrbitre no dubtava en considerar i que transformaria Titi per fer el 4-0. Poc després, el jove ginestarol Raül establiria el 4-0 després d'una el 5-0, perdoneu, d'una gran jugada combinada del bloc local al mig del camp. Finalment, Bernat signaria el seu doblet particular i faria el 5-0. En definitiva, un gran joc del Ginestar que apropa cada vegada més aquest somni eslògan que pronuncia el seu tècnic Àngel Guiu. Ginestar canvia tercera. La setmana que ve toca viatjar a Tortosa per enfrontar-se a l'Ebre Escola.
Molt bé. Doncs aquest és el partit de la golejada del Ginestar per 5-0 contra el Tivenys. Amb Àngel Guiu a la banqueta, que està revolucionant la
hem
gent.
Hem de dir que es faci Twitter i que...
Perdona, ho he dit, Titi, el 3-0, el 4-0 Raül i el 5-0 Bernat.
Perdona.
Que quedi clar.
Perfecte, aquí queda. Molt bé. Això és el que fa el Ginestar. Continua de moment en aquesta bona línia. Li va venir bé, la derrota de la setmana passada per a despertar-se i saber on està per a capgirar aquesta situació. Molt bé, seguim avançant. Més partits.
Club Esportiu Benissanet.
Amb el Benissanet 3, Roquetenc B 2. Remuntada agònica del Benissanet a la última jugada del partit pràcticament. Els de Jordi Barrufet s'han vist com a la mitja hora de partit. El filial del Roquetenc s'ha posat en un 0-2. Encara abans del descans, però Micus rematava al segon pal una falta treta des de la frontal per a fer l'1-2 al marcador i donar esperances al conjunt local. A la represa, el Benissanet ha tret el seu punt d'honor. Ivan Blader aprofitava una pilota penjada a l'àrea per a fer el gol de l'empat a 2 i ja al temps de descompte, Joan Clua, des de la frontal de l'àrea, enviava la pilota directament a l'escaire per a fer embogir al municipal de Benissanet i posar en definitiu 3-2 al marcador. Victòria agònica del Benissanet, molt a l'estil del Real Madrid ahir. I els tres punts que es queden a casa. 3-2 davant del Roquetenc B. La setmana vinent, Camp Redó, Benissanet.
Arnes Club Esportiu.
Anem a parlar del partit de l'Arnes.
Doncs sí, el partit de l'Arnes. L'Arnes torna a aconseguir 3 punts després que la setmana passada caigués derrotat per la mínima al camp del Benissanet. Aquest cop davant de la seva afició no fallaria i amb un solitari gol aconseguiria batre a l'Escola d'Ebre. Perdó, Ebre Escola. No sé per què he canviat. Ebre Escola, un dels debutants de la categoria que no li ha posat les coses fàcils als de la Terra Alta. Amb aquesta important victòria, l'Arnes es situa 9-B a meitat taula, amb 2 victòries.
Futbol Club Ascó.
Ascó B 6, Sant Jaume d'Enveja B 0. El filial asconenc ha sortit conscienciat aquest migdia de la importància dels 3 punts en aquest partit, després de l'inici regular en aquest campionat de Lliga. Ràpidament, els homes de Rubén Viudez s'han fet amb el control total del partit, que s'ha acabat convertint en un constant atac i gol. Adrià Figueredo feia l'1-0 als 4 minuts de partit i ampliarien el marcador Jaume Bret al 27 i un gol en pròpia porteria d'un defensa visitant que posaria el 3-0 per a l'Ascó B amb el que s'anava ja al descans. A la represa, altre cop, Adrià Figueredo feia el 4-0 als 3 minuts de la represa. Al 70, Víctor Altés posava el 5-0 i completava la golejada Marc Torres amb el definitiu 6-0 al minut 80 de partit. La propera setmana, vot a Escobé.
Vot Futbol Club.
Doncs bé, com hem comentat anteriorment, el vot, el partit que jugaria dissabte, no va ser
ahir,
a Jesús i Maria, doncs quedaria suspès quan el partit anava 2-3 favorable als interessos del vot, per l'única informació que tenim és que van haver uns incidents, però bueno, pregaríem si algú del vot es pogués manifestar amb nosaltres via Facebook, no?, que ens expliqués una miqueta com va anar, perquè seria interessant saber-ho, o si sap alguna novetat més sobre aquesta sanció.
Doncs sí, de moment sembla ser que aquests 3 punts viatjarien cap a vot, per tant serien els 3 primers punts d'aquesta temporada. I abans d'acabar la quarta catalana, repàs a la resta de la jornada.
El repàs de la resta de la jornada.
Amb el Xerta 0, Camp Redó 2.
El Camp Redó se situa als llocs capdavanters de la taula després de superar el Xerta. De seguida s'avançava el Camp Redó al minut 3 amb un gol d'Ismail. Ja al segon temps, Didac Labòria faria el segon per als visitants.
Godall 2, la Cava B 0.
Gran triomf del Godall a casa en la visita del filial de la Cava en un duel que ha acabat amb un resultat de 2-0 gràcies als gols de Joan Laverni al minut 5 i de penal de Carlos Querol al 29.
I per acabar, Jesús Catalonia B 1, la Galera 0.
El Jesús Catalonia B s'ha imposat per la mínima a la Galera en un partit amb poques ocasions.
Molt bé, doncs fins aquí el repàs de la resta de la jornada de la quarta catalana. Cal destacar que el grup 24 ha començat la Lliga aquesta setmana amb derrota del Porrera, que ha perdut 6-1 al camp de la Selva del Camp. 6-1, el gol del Porrera l'ha marcat Edgar Vilella Baquer, al minut 54 de partit. No ha servit, però, per a poder retar de distància del marcador.
Molt gran, Edgar.
S'estrena amb derrota el Porrera aquesta temporada. Vinga, som-hi, per acabar, anem ja, o abans d'acabar, falta encara la crònica poliesportiva que ens la té preparadíssima la Judit, és moment de fer un repàs al que han fet els futbolistes ebrencs al món.
Futbolistes ebrencs al món.
Hola, sóc Oriol Romeu.
Hola, sóc Gerard Badia.
Sóc en Jordi Angel.
Hola, sóc Edu Bacar.
Hola, sóc Bruce Altor.
Perquè dins l'estadi també pensen ell.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
A dins l'estadi el seguim de ben a prop.
Vinga, doncs avui a Futbolistes Ebrencs al Món hem de parlar de la victòria de l'Elx ahir per davant de l'Espanyol per 2-1, segona victòria consecutiva de l'Elx. La setmana passada va ser contra el Celta i ahir contra l'Espanyol, el Martínez Valero. Al final no va jugar Edu Albacar, que era dubte fins a última hora, per unes molèsties que arrossega a la part inferior del glúteo dret i que ja li van impedir acabar el partit de la jornada anterior. 2-1.
Gran coro, que li va fer la pell al seu ex-equip.
Doblet de coro. A més, a les 9 de la nit es jugava l'Atlètic Bilbao-València, acabat amb empat a 1. Atlètic Bilbao 1, València 1. No ha jugat Oriol Romeu, que no ha estat convocat. En canvi, sí que va jugar el dijous en partit de l'Europa League davant del Kuban. 0-2, victòria d'Oriol Romeu. A més, el Real Jaén ha guanyat per 3-2 davant del Múrcia. Victòria del Jaén de Víctor Curto, que ha estat substituït al minut 84 de partit. I a més, Southampton 2, Swansea 0. El Swansea d'Àngel Rangel ha caigut derrotat aquest migdia per 2-0, com dèiem. Un Swansea que el dijous també va jugar Europa League i en aquest cas va guanyar 1-0 davant del St. Gallen. I a més, cal destacar la derrota del Brighton, 1-0 davant del Nottingham Forest. Derrota del Brighton, com dèiem, de Bruno Saltó, que no va jugar ahir davant del Forest. Sí que ho va fer, però en canvi, el passat dimarts, en jornada intersetmanal davant del Sheffield Wednesday, on l'equip va empatar 1-1. Per cert, era el partit on Bruno complia el seu aniversari. Bé, doncs, fins aquí, futbolistes ebrencs al món d'aquesta setmana. Anem a la crònica poliesportiva.
Arriba la crònica poliesportiva a dins l'estadi.
Som-hi, Judit.
Bé, doncs, comencem aquest apartat amb ciclisme, ja que avui diumenge s'ha celebrat la 29a edició de la Pujada Cardó, una prova que ha tingut el seu inici a la població de Rasquera i que ha comptat amb un total de 85 participants. Es tractava de disputar un contrarrellotge individual de 9 quilòmetres, on el vencedor ha estat Benjamí Prades, amb un total de 18 minuts i 5 segons, molt a prop del temps rècord que va establir Sebastià Franco en l'edició de l'any 2006. Després de Prades, ha creuat la meta Francesc Xavier Espuny, amb 19 minuts i 37 segons, i el tercer lloc del podi ha estat per a Batiste Sancho, amb 19 minuts i 57 segons. Pel que fa a podis socials, el primer lloc ha estat per a Jordi Morera, de la penya ciclista Ribera d'Ebre, seguit per Andreu Toldrà, de l'Olimpia Cicles, i per Roger Salvà, també de la penya ciclista de la Ribera d'Ebre. En dones, la vencedora ha estat Maria Garí, de la penya de la Ribera d'Ebre, i el segon lloc per la independent Laia Soler. Completava el rànquing femení Montse Vinaixa, de la penya ciclista de la Ribera d'Ebre, en el tercer lloc, i Emma Medina, de Móra la Nova, en el quart. En BTT, els vencedors...
Li van a ver l'entreno del dia anterior.
En BTT, els vencedors han estat Josep Maria Vallespí, del club ciclista de Gandesa, seguit per Batiste Vidal, i Joan Pere Asens, tots dos de la penya ciclista Ribera d'Ebre.
Molt bé, què més?
Què més? Futbol Sala i el Futbol Sala Escó, que recordem que es troba a la tercera divisió nacional, ha obtingut un punt en la tercera jornada de Lliga contra el Col·legi Sant Àngel amb un resultat final de 3-3. D'altra banda, com pensat a la Lliga, la primera catalana, exactament el grup 6, és la segona jornada, recordem, el Móra d'Ebre s'ha imposat per 4-3 amb la visita de l'Altafulla B i el Flix ha caigut en el desplaçament a la pista del Tecnovita Alforja B per 6-4. I també al grup 6, però la segona catalana, el Ribarroja ha superat l'Ampolla per 2-4 en el derbi ebrenc, el Gandés ha obtingut el triomf a casa amb la visita de la Pobla de Montornès i el Móra la Nova va superar el Delta Sporting amb un marcador final de 6-4. Finalment, el Roquetes ha caigut a domicili per 3-0 en un desplaçament a la pista de l'Inter La Pineda. Cauen tots, i d'altres també. I seguim amb la Lliga de Futbol 7 Femení de les Terres de l'Ebre, que aquesta setmana ha disputat la segona jornada amb aquests resultats. Ginestà 1, Aldeana 1, Olímpic de Móra d'Ebre 1, Arnes 3, Gandesa 0, Amposta 1, Remolins Bidem 4, La Cava 1, Sant Jaume d'Enveja 0, Alcanar 7 i el Femení del Tortosa Ebre 2, Santa Bàrbara 2. Seguim amb bàsquet, comença la Lliga Tarragona.
Pues això no m'agrada, Judit, perquè m'encantava la frase de Genís, lo de canviem de pilota i no el tenim. I ja fa dies que dic, falta algo...
Quina pena. Pues canviem de pilota.
Bona.
Merci.
Canviem de pilota, com tot. La Lliga Tarragona i el senyor masculí del bàsquet Móra d'Ebre ha caigut a la pista de la Selva amb un marcador final de 85-47.
Bueno.
I abans de donar-li la paraula a Genís, el pilotero, recordar que diumenge vinent, 13 d'octubre, se celebrarà la cursa de muntanya de Tivissa, una prova que arriba a la seva 8a edició. Com ja és tradicional, presenta transformats, cursa llarga, cursa curta i marxa. I a tots aquells interessats, recordar que les inscripcions es tanquen el dia 8, és a dir, aquest dimarts.
Atentos, eh? Vinga, va, passa-li la pilota d'handbol a Genís.
Vinga, va.
Passa-li. Sí, agafo la bola d'handbol per dir que el juvenil femení de l'Escó ha aconseguit la classificació per la categoria de Lliga Catalana, la lliga més alta juvenil, després de fan unes fases que són un partit d'anada i tornada com a los Champions. Van guanyar de 6 a casa contra el Sant Esteve Sesrovires amb un partit molt vibrant, i després ahir, o sigui, s'ha jugat tot el mateix cap de setmana, s'ha jugat dissabte i diumenge, i avui s'han hagut d'aixecar a 7 de matí per anar a jugar allí.
Van per feina,
han perdut de 3, però bueno, clar, pel gol a veraix, no?
Bueno.
Han aconseguit la classificació, així que la més bona, enhorabona.
I tant que sí. Enhorabona a tots ells.
Elles.
A elles.
Edu, és que no escoltes.
A totes elles. Dic l'equip femení, però...
Quan s'acaba quarta, l'Edu desconeix. Bicicleta.
Sí.
Que li expliqués de bicicleta.
Bé, doncs fins aquí la crònica poliesportiva. Falten ara mateix 8 minuts per arribar al dilluns, 8 minuts per arribar a les 12 de la nit. Marc, gràcies per acompanyar-nos a dins l'estadi aquest diumenge.
Moltes gràcies a vosaltres que m'heu convidat i... he estat molt a gust. Hasta el pròxim dia.
Molt bé.
Avui has tingut sort que hi havia Coca-Cola.
Sí.
No sé per què havia Coca-Cola.
M'heu tractat bé, m'heu donat Coca-Cola. Estic content.
I no sopat perquè no has volgut, eh?
No he sopat perquè no he volgut, és total.
També li hem ofert sopa també aquí, perquè aquí...
Ara vols venir tothom aquí.
És un restaurant, això.
Aquí venim bé. Després no tindrem papers biquinis i...
Haurem de tirar el plat d'una terra per ficar-los a tu.
El primer dia encara et falta una mica de confiança. Potser el segon ja sop.
No sé si el tema de mitjans de comunicació avui t'estrenaves o què?
Hosti...
Veritat.
Com a president,
sí,
no?
Com a president, sí. I després, no sé, si es pot considerar... anar a ficar algun disco a Ràdio Móra la Nova quan era petit.
Es pot considerar, es pot considerar.
Es pot considerar.
Qui no ho ha fet,
Sí. Jo al carrer Major, no sé si vosaltres...
Ostres, això m'estàs parlant de fa molts anys.
Ah, clar, és que...
m'estàs parlant de fa molts anys, aquí.
Sí, pues bueno, no sé, potser és l'única experiència que tenia així a la ràdio.
Bueno, però aquesta bueno, ha estat diferent,
bé.
Ah,
molt bé, sí.
Molt bé. Bé, Marc, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, repeteixo, i que vagi molt bé la temporada... i tot en general pels atlètics.
Pues bueno, tant de bo.
Això esperem.
Tota...
I a veure si li puja la pitxa...
Això no sé
a veure si li puja la pitxa a Genís, eh?
Això no sé en quin sentit ho acabes de dir.
No, bueno... Ara ja se solten tots, sí, i això ja...
Ara,
cada sí, loco con su tema, eh?
És ara o mai.
Un la tele, l'altre...
No, és una mica el que he comentat, no? Una junta, molta gent... jove, de Móra la Nova, gent molt treballadora. Jo crec que s'ha format un bon grup i, bueno, intentarem tirar endavant.
Clar que sí. Bé, doncs, també nosaltres ho deixem aquí. Judit Bru, Javi Salvador, Genís Pena. Fins la propera setmana. I recordin, nosaltres tornem el proper diumenge, dia 13 d'octubre, cap a les 10 i els minuts, aquí a la sintonia de Ràdio Móra d'Ebre, la cadena SER, al programa esportiu dels vostres diumenges, el que no podeu deixar d'escoltar, com ja acostumeu a fer. Gràcies a vosaltres, som líders en audiència. Gràcies, bona setmana, fins la propera.
Xavi, la xancla, tio, porta.
Adéu-siau.
Adéu. Bona setmana.